The state of Tennessee is one of the few places where the sounds are just as breathtaking as the sights. Whether that's live music at an historic music venue, the crack of an open fire at a campsite in the wilderness, or hearing kids laughing as they explore what's right around the bend, Tennessee just sounds perfect. Start planning your trip at tnvacation.com. That's tnvacation.com. Tennessee sounds perfect.
Ciocolată Jong, la ciocolată, ciocolată.
Són 8:45, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És divendres 18 de novembre. Avui hauríem d'estar parlant de les conclusions de la cimera pel clima i dels acords per aturar el canvi climàtic, però si res no canvia en les properes hores, que no ho sembla, la trobada podem dir que haurà estat un autèntic fracàs. Sincerament, tampoc és cap novetat perquè totes les informacions que anaven arribant aquests últims dies ja apuntaven en aquest sentit. El problema, però, és que no només no s'ha avançat, sinó que en alguns temes s'ha anat enrere. Un dels punts de discòrdia principal ha estat la creació d'un fons per pèrdues i danys per desastres climàtics que hauria de servir per compensar els països pobres que estan vivint els efectes més immediats de l'augment de la temperatura al planeta. És a dir, que els països més rics, i que alhora són els que més contaminen, destinessin uns diners a compensar els més desafavorits. En les últimes hores, la Unió Europea havia acceptat crear aquest fons si la Xina també hi participava, però els Estats Units, de moment, s'hi neguen. I no sembla que sigui un punt que pugui canviar tampoc en les properes hores. La cimera s'allargarà més del que estava previst, però tot i així, com dèiem, no sembla que es pugui arribar a grans acords. L'esborrany, per exemple, conté l'advertència de mantenir el límit d'1,5 graus centígrads d'escalfament global. És a dir, ni tan sols reduir-lo, només mantenir-lo allà on era. I també parla de reduir el carbó, un punt que ja preveia l'anterior text que es va pactar a Glasgow. Per tant, res de res. No hi ha tampoc cap menció a la reducció dels combustibles fòssils, ni es fixa cap data límit per reduir les emissions globals. De què serveix, doncs, que tots els líders mundials facin una maco trobada així? Hi haurà foto final, una foto d'un fracàs? I mentrestant, el canvi climàtic sense fre, milers de persones vivint en les conseqüències cada dia, unes conseqüències que cada vegada van a més. Segur que pensen que qui dia passa any empeny, que tal dia farà un any, i que ja hi haurà una trobada on arribar amb els seus avions privats per tornar a fer veure que intenten arreglar alguna cosa. Ara passen gairebé 3 minuts de 8:45, abans de sopeu de saber que... Que ha estat una tarda molt complicada a les carreteres, sobretot a l'AP7, on s'han arribat a acumular fins a 19 quilòmetres de cua. Ho provoca, en bona part, l'incendi d'un camió que obliga a tenir només un carril obert a l'autopista a Gelida en sentit sud. A aquesta hora encara es mantenen retencions importants. Actualitzem el mapa de les carreteres a aquesta hora. Sílvia Del Amo, bona nit.
Hola, bona nit, Maria. Doncs ha baixat una mica la retenció. En concret, són 16 quilòmetres els que hi ha a la P7 entre Gelida i el Papiol en sentit Tarragona. Només un carril obert. Se segueix treballant per retirar el vehicle. Comentar que ja ha millorat altres punts, sobretot les vies dels accessos sud, ha millorat la B23 i la B24, i comentar que encara hi ha tallada la C35 a Llinars, on hi ha hagut un accident mortal. Això és tot. Bona tarda.
Això coincideix amb l'operatiu que el Servei Català de Trànsit també desplegarà aquest cap de setmana a les carreteres. Hi haurà més de 100 controls i també un reforç dels radars de velocitat. L'objectiu, posar fi al repunt de la mortalitat que s'està registrant aquest mes de novembre a les carreteres, Eudald Martínez.
Zero víctimes mortals de les carreteres durant el cap de setmana. Aquest és l'objectiu que s'ha ficat entre cella i cella al Departament d'Interior davant les elevades dades de sinistralitat de les últimes setmanes. Per aconseguir-ho, la Conselleria ha anunciat un increment important dels radars a tot el territori, però especialment a l'AP7, la via que concentra més accidents aquest any. Ho explica el conseller Joan Ignasi Helena.
Vehicles no logotipats i logotipats, total de 100 controls per vigilar el comportament de la conducció. Per altra banda, increment de les capses de controls de velocitat.
Uns controls que es faran per terra amb els vehicles policials, però també des de l'aire amb helicòpters que faran tant tasques d'inspecció com d'informació. El conseller també ha detallat que posaran especial atenció a les carreteres on hi sol haver una gran afluència de ciclistes els caps de setmana.
Tot plegat, com dèiem, després d'un repunt alarmant dels morts en accidents de trànsit aquest mes de novembre. En 18 dies ja hi ha hagut 14 víctimes, les dues últimes avui mateix, Pep Tormos.
Una a Cubells, a la Noguera, una dona de 72 anys ha mort en un xoc frontal amb un altre cotxe, i l'altra a Argentona, al Maresme, a la C-60, un vianant ha mort atropellat. Això malgrat que fins ara l'any era prou positiu a les carreteres. Fins a l'octubre la sinistralitat s'havia reduït un 16,6% respecte al 2019. De fet, el mes havia acabat amb grans registres sense cap víctima pel pont de Tots Sants. El repunt de novembre, però, ja fa que la reducció de víctimes mortals respecte a 3 anys enrere hagi baixat fins al 12%.
D'aquí una estona, en temps de tertúlia, li preguntarem sobre tot plegat al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. I tot plegat en una tarda també marcada per la pluja en algunes comarques i també per l'ambient fred que es mantindrà durant tot el cap de setmana. Abel Caral, bona nit.
Bona nit. Sí, precipitacions en general no gaire importants ni de bon tros generals, com convindria, però en alguns casos amb una certa continuïtat a les comarques de Girona, on a la tarda plovia amb ambient hivernal. Sí que hi ha hagut alguns xàfecs una mica forts en alguns casos. Fins i tot s'arribava a veure una mànega marina a primeres hores de la tarda enfront del litoral central. Demà les precipitacions, bàsicament a la Vall d'Aran i zones properes, amb una cota neu de només 800 a 1.000 metres. A més, a la tarda, algun xàfec entorn del Montseny, aquí, cota de neu de 1.200 a 1.400. Més fred de bon matí. Al migdia sumarem algun grau, però amb ambient fred. A més, el vent intens accentuarà la sensació de fred a les comarques de Tarragona i també, tot i que bufaran menys força, al sud de les de Barcelona i Lleida i cap a l'Alt Empordà. Diumenge, matinada més freda, algun grau més al migdia i de nou precipitacions a la tarda cap al Pirineu Occidental, cota neu ja de 1.600 a 1.800 metres.
Passen 6 minuts a 9:15, el govern espanyol comença a rebaixar la tensió interna dins el Consell de Ministres després que la llei del només sí és sí els hagi posat contra les cordes. Les rebaixes de condemnes per delictes sexuals dels últims dies van fer plantejar, a part del Consell de Ministres, si calia o no retocar la norma. Ara, però, Nadia Calviño surt al pas de les dues ànimes i posa pau. La vicepresidenta assumeix les posicions de les dues parts i les fa compatibles. Calviño demana temps per unificar criteris, però recorda que l'objectiu de la ley es endurir las penas contra los agresores.
Que es una ley que tiene por objeto reforzar también las sentencias, las penas, las sanciones correspondientes a este tipo de delitos. Y una vez que se están produciendo sentencias que van en distintas direcciones, yo creo que es función de la justicia aclarar cuál tiene que ser la interpretación correcta.
Tot i això, avui encara cuejaven les diferències entre els ministres socialistes i els d'Unides Podem per decidir com s'havien d'afrontar les revisions a la baixa d'algunes sentències. Anem fins a Madrid, Arnau Mañé.
Per una banda, l'entorn d'Unides Podem i del Ministeri d'Igualtat no baixa del burro i assenyala els jutges que rebaixen penes. Diuen que no fan bé la seva feina. Ho assegurava la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victoria Rosell.
No hemos visto un caso en el que realmente se haya aplicado correctamente el nuevo esquema sobre algunas de las penas que automáticamente se están reduciendo mirando solo los mínimos.
A la vegada, però, l'altra ànima del govern espanyol tornava a demanar respecte pels jutges i exigia marge per llegir la lletra petita. La portaveu Isabel Rodríguez recriminava l'actitud de l'oposició.
Prudencia y respeto a la acción de los jueces que han de valorar qué es lo que está ocurriendo y también pido prudencia a aquellas formaciones políticas que están utilizando el dolor de estas víctimas para atacar al gobierno.
Les dues parts, però, coincideixen en guanyar temps. Asseguren que quan el Suprem es posicioni els donarà la raó.
I mentrestant, el PP torna a demanar la dimissió d'Irene Montero i de Pilar Llop. Alberto Núñez Feijóo considera que les dues ministres han de plegar perquè no van fer cas de l'advertència dels populars. Ho deia des de l'Hospitalet de Llobregat.
Veremos si el presidente del gobierno puede destituir a una ministra que no ha nombrado. Y en el caso de que no pueda, al menos que destituya a los responsables del Ministerio de Justicia, porque a estos sí les ha nombrado. Deberíamos haber evitado la aprobación de la misma. Por tanto, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que se modifique esa chapuza legal que ha desprotegido y desprotege a las mujeres españolas?
Per cert, Pablo Iglesias també hi ha volgut dir la seva. A Twitter, l'exvicepresident del govern espanyol i exlíder d'Unides Podem recrimina la posició de Yolanda Díaz. Indirectament li retreu que s'hagi posat de perfil mentre ataquen a Montero. Iglesias, que considera que és una actitud miserable, covarda i també políticament estúpida. Passen 9 minuts a 2:15. Carles Puigdemont utilitzarà a favor seu la reforma del delicte de sedició al Congrés. Fonts properes a la seva defensa expliquen que ho farà servir d'argument per mantenir la immunitat d'eurodiputat i per tombar el suplicatori del Parlament Europeu. La setmana que ve, Puigdemont té dues vistes clau davant el Tribunal General de la Unió Europea que condicionaran el retorn de l'expresident a Catalunya, Arnau.
Sí, seran a Luxemburg dijous i divendres que ve. Es posarà sobre la taula si Puigdemont, Comín i Ponsatí han de tenir immunitat com a eurodiputat i si el suplicatori té sentit. Expliquen fonts properes a la seva defensa que una de les claus serà demostrar que ben aviat a l'estat espanyol ja no serà delicte la sedició i que, per tant, deixa de tenir sentit que el propi estat espanyol reclami l'expresident per aquest delicte. En qualsevol cas, la vista clau serà la de divendres, quan la defensa dels exiliats insistirà en aquesta idea i argumentarà que tot plegat és una persecució política, que en altres països el que van fer Puigdemont i companyia no es considera delicte. Per tant, si es vol aconseguir que la justícia europea sigui homogènia, no se'l pot engarjolar. Tot i això, les mateixes fonts apunten que no està decidit ni molt menys el resultat, però admeten que si el tribunal els dona la raó, Carles Puigdemont es podria plantar a Catalunya com a molt tard a principis de febrer.
Doncs bé, precisament el Congrés dels Diputats que accelera els tràmits per reformar el delicte de sedició i aprovar-lo abans de finals d'any. Avui ha convocat un ple extraordinari per la setmana vinent expressament per això. Seguim a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, primer debat a ple dijous que ve en una situació inèdita. La setmana vinent és la setmana gran dels pressupostos, el ple més llarg de cada any, 4 dies, però tant bon punt s'acabi, se'n farà un altre d'extraordinari per la primera votació de la reforma de la sedició. Només d'aquesta manera es podia apretar el calendari per poder tenir aprovat el nou Codi Penal abans de Nadal. En paral·lel a tot això, el Congrés també ha desestimat avui la Comissió d'Investigació per la mort de migrants a Melilla el mes de juny. El PSOE ha comptat amb els vots del PP per rebutjar-la. A canvi, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, compareixerà al Congrés per donar explicacions de les noves imatges que s'han conegut de la tragèdia.
I tot plegat a les portes d'un nou cicle electoral a l'Estat, amb les eleccions municipals i les autonòmiques al maig i les espanyoles a finals de l'any que ve. I avui hem sabut que el PSOE guanya avantatge respecte al Partit Popular. Segons l'últim baròmetre del CIS, els socialistes estan més de 5 punts per sobre dels populars en l'estimació de vot, mentre que Podem baixa i Vox escala posicions. Marc Martínez Amat.
Segons l'enquesta oficial, si ara es fessin les eleccions al Congrés, els socialistes les guanyarien amb vora el 33% dels vots, més de 5 punts per sobre dels populars, que en traurien el 27%. Unides Podem baixaria en expectativa i tindria el 12% de suports i Vox s'enfilaria el 10%. Esquerra rebria un 2% de vots al conjunt de l'Estat i Junts per Catalunya un 1%. L'enquesta es va fer entre el 2 i el 12 de novembre, per tant, després del desacord entre els dos grans partits espanyols per renovar els òrgans judicials i just quan, el dia 10, Pedro Sánchez va anunciar que s'aboliria el delicte de sedició, una mesura que, pel que sembla, no té per ara un cost electoral per al PSOE.
I amb aquest escenari electoral, a Catalunya el govern confia portar els pressupostos al Parlament abans d'acabar l'any. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, preveu que el projecte estigui enllestit les properes setmanes per començar ja la tramitació parlamentària. Vilagrà assegura que venen dies clau per les negociacions.
Portar els pressupostos al Parlament en primera instància per debatre, efectivament, ho volem fer abans d'acabar l'any. Les properes setmanes seran claus abans que no es portés un document a aprovar doncs, en el govern, encara que després en forma d'esmenes sempre hi pot haver algunes qüestions, però en qualsevol cas nosaltres el que volem en les properes setmanes, si cal veure'ns cada dia, no és cap problema.
Aquesta setmana, de fet, el Departament d'Economia ha intensificat els contactes amb l'oposició. Ahir es va reunir amb els socialistes i avui ho ha fet amb Junts per Catalunya i en Comú Podem, amb qui espera aprovar-los.
En Comú Podem, de fet, treu pit d'haver començat aquesta tarda la negociació pròpiament dita amb el govern després de dues trobades prospectives. A la reunió, segons els comuns, s'han pactat les bases del procés de negociació, que també inclouria la llei d'acompanyament i un acord de seguiment. La delegació que ha encapçalat Joan Carles Gallego ha començat a discutir, diuen, sobre els 58 punts que hi van posar sobre la la taula i que també inclouen modificacions fiscals. El govern, però, rebaixa les expectatives i diu que ha estat una trobada tècnica, com la d'aquest matí, amb Junts per Catalunya. De fet, com va passar ahir amb els socialistes, Junts considera que les converses encara són molt bàsiques, reclamen disposar de més informació dels comptes. Per la seva banda, el PSC ha enviat una carta a la consellera Natàlia Mas en què reclama 7 documents amb informació detallada sobre els números.
I a tot això, Laura Borràs assegura que defensarà amb dents i ungles la seva innocència després de saber la data del judici per presumpta corrupció a la institució de les lletres catalanes. El Tribunal Superior de Justícia l'asseurà al banc dels acusats del 10 de febrer a l'1 de març. En un vídeo a la CN, Borràs ha denunciat que se la jutjarà políticament. Tot i això, està convençuda, diu, que l'absoldran.
Jo defensaré la meva innocència com he fet sempre. He defensat sempre la meva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes i amb aquesta convicció de la meva innocència només puc esperar un veredicte d'absolució. I es demostrarà en el judici, que per altra banda sabem que serà també un judici polític.
És la reacció de Borràs a la decisió del TCJ que situa el judici poc abans de les eleccions municipals a Giró.
Serà un judici molt intermitent. La primera sessió començarà el 10 de febrer i acabarà el dia 20. 10 dies més tard es farà la segona sessió en què justament han de declarar els acusats. A més de Borràs, són l'informàtic i amic a qui presumptament va afavorir amb contractes, ha dit, quan ella presidia la institució de les lletres catalanes, i també una persona que es va prestar a fer pressupostos falsos per blanquejar l'operació. La fiscalia demana a Borràs 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per delictes com prevaricació i falsedat documental. De moment, per cert, el tribunal accepta la declaració com a pèrit informàtic d'Enrique Ellín. És l'expert que proposa la defensa de Borràs per qüestionar els correus electrònics que l'incriminen i que la fiscalia ha demanat apartar perquè té antecedents. Formava part d'un grup d'ultradreta i el van condemnar per assassinar una jove d'esquerres.
I qui també s'acosta al judici al TCJ, però per motius molt diferents, són la consellera Natàlia Garriga i els diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. A ella l'acusen de desobediència i a ells també per malversació, prevaricació i revelació de secrets per l'organització de l'1 d'octubre. Amb l'obertura del judici, el següent pas serà ja posar-hi data. I per cert, en aquest vídeo que sentíem fa pocs minuts de Borràs, equipara el seu cas amb el de l'antiga mesa del Parlament. Dona per fet que a ells també se'ls aplicarà l'article 25.4 del reglament de la cambra, que preveu la suspensió d'un diputat per casos de corrupció. Defensa que, al contrari del que va fer Esquerra amb ella, Junts suposarà aquesta suspensió.
També han estat amb data de judici oral i, per tant, el reglament del Parlament de Catalunya diria que aplicaria l'article 25.4 en casos de corrupció i el delicte de malversació si associa. I, per tant, quan s'apliqui aquest article ja puc avançar que Junts per Catalunya hi votarà en contra. La meva solidaritat amb tots ells.
I encara en l'àmbit judicial, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena d'un any d'inhabilitació a l'exconseller Bernat Soler. Com que la sentència ara ja és ferma, Soler haurà de deixar el càrrec de delegat de la Generalitat a Lleida. El TCJ el va condemnar pel delicte de desobediència per facilitar el referèndum quan era alcalde d'Agramunt. Passant 2:45, seguim encara en l'àmbit judicial, perquè qui també es jutjarà és l'advocat Gonzalo Boye. L'Audiència Nacional li ha obert judici oral per, suposadament, haver blanquejat beneficis d'operacions de narcotràfic.
També l'obra pel narcotràfic en gallec José Ramón Prado, conegut com a Cito Miñanco, per haver dirigit un entramat que suposadament pretenia introduir a l'Estat gairebé 4 tones de cocaïna. En total, es jutjarà una cinquantena de persones en el marc de l'operació Mita del 2017. Avui és el procés per investigar si va participar en l'operatiu per recuperar 900.000 euros que la policia havia confiscat a membres de l'organització a l'aeroport de Madrid.
I per cert, que Josep Antoni Duran i Lleida ha deixat de ser el conseller d'Aena i gestionarà ara 11 aeroports al Brasil. Es tracta d'una nova filial que ha creat el mateix gestor aeroportuari.
Duran i Lleida va comunicar ahir al Consell d'Administració d'Aena la seva renúncia. Amb aquesta filial, Aena passarà a gestionar el 20% del trànsit aeri del Brasil, que s'està convertint, segons l'empresa, en un mercat estratègic. S'espera que Aena firmi el contracte de l'adjudicació dels 11 aeroports al febrer de l'any vinent.
9:12, ho dèiem en començar, la cimera mundial pel canvi climàtic, la COP27, s'encamina a 48 hores més de negociacions in extremis. A priori, la cimera s'havia d'acabar avui, però el més calent és a l'aigüera. Encara no hi ha cap acord tancat, ni en les compensacions a pagar als països pobres, ni tampoc en la reducció a les emissions contaminants. La ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera, espera que 2 dies més siguin prou per desbloquejar les negociacions, ho ha dit a Televisió Espanyola.
Tengo la impresión de que por lo menos mañana vamos a seguir aquí y que más bien será la noche del sábado al domingo cuando terminaremos las negociaciones. Tenemos una oportunidad de transformar de forma muy importante el modo en el que entendemos la solidaridad y la orientación de los flujos financieros en favor de los vulnerables y de un progreso. Y esto depende en gran medida también de que reduzcamos nuestras emisiones.
De moment, com dèiem abans, qui ja ha fet un gest és la Unió Europea, accepta les compensacions a pagar als països més vulnerables, però això sí, amb matisos.
És una proposta que han presentat a la resta de negociadors. Compren la idea d'un fons de compensació, però amb la condició que no es consideri la Xina com un país en desenvolupament, com sí que preveu la proposta que hi havia fins ara. Ara, el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, demana un gest de les altres potències.
La Unió Europea ha fet enormes passos endavant. En qualsevol negociació, si tu fas passos endavant i l'altre part no en fa, en algun punt acaba. Aquesta és una oferta que posem sobre la taula, que crec que és de llarg abast i espero que sigui valorada a l'altre cantó.
De moment, però, la Xina ho rebutja frontalment, mentre que els Estats Units encara no han badat boca.
Més coses. La vaga de Vueling acaba amb 26 vols cancel·lats amb origen o amb destinació a l'aeroport del Prat. Demà no hi haurà aturada, però ni torna a haver diumenge i dilluns, i així fins al 31 de gener.
A la resta de l'Estat, la companyia ha assegurat que avui està operant amb normalitat 9 de cada 10 vols. Els treballadors de la cabina de la companyia reclamen millores salarials per compensar la inflació.
10 minuts per les 9, l'Agència Espanyola de Medicaments autoritza temporalment els farmacèutics a vendre amoxicil·lina en sobres o pastilles si no en tenen en xarop. Això després que en els últims dies les farmàcies s'hagin quedat sense existències d'aquest antibiòtic per nens.
Fins ara les famílies havien de tornar al pediatre perquè el receptés un altre antibiòtic. A partir d'ara, però, no caldrà i els farmacèutics podran fer el canvi ells mateixos. En cas que les dosis de les pastilles siguin superiors a les que hagi indicat el metge, també explicaran a la família com dividir-la. En un comunicat, l'Agència Espanyola de Medicaments també assegura que els dos laboratoris amb la quota més alta del mercat, Normon i Sandoz, ja han incrementat la producció de la medicina i estan fent mans i mànigues per tornar a tenir amoxicil·lina en xarop. Calculen que hi podria tornar a haver subministrament a finals de la setmana que ve.
Justament avui el conseller de Salut, Manel Balcells, ha fet una crida a la calma pel que fa a l'amoxicil·lina. En una entrevista a TV3 ha assegurat que hi ha altres antibiòtics i que els pediatres ja n'estan al cas.
N'hi ha poc amb solució xarop i n'hi ha amb sòlid i amb sobre d'amoxicil·lina. Però hi ha altres antibiòtics alternatius, també. Per tant, hi ha antibiòtics, n'hi ha amb altres fórmules i, en tot cas, els pediatres estan al cas.
I davant l'onada de bronquiolitis que col·lapsa les urgències pediàtriques, Balcells ha recordat que no es tracten amb antibiòtics. Per cert, que els treballadors de l'Hospital de Mataró han suspès la vaga de guàrdies que havien començat aquesta setmana. Això després que el comitè d'empresa hagi arribat a un principi d'acord amb la direcció de l'hospital.
De moment se'ls millorarà la retribució de les guàrdies voluntàries, però també han pactat un calendari per negociar la resta de reivindicacions. Els treballadors avisen que si no hi ha canvis abans de finals del primer trimestre de l'any vinent, reprendran la vaga.
I encara en salut. L'Hospital de la Vall d'Hebron fa un gir de 180 graus en l'organització dels pacients que hi estan ingressats. Si abans es repartien segons les especialitats, per exemple, a cardiologia o a traumatologia, ara s'organitzen en funció de les cures que necessiten, si són intenses, mitjanes o baixes. Es tracta d'un model pioner a tot el món, Laia Colomer.
Per exemple, s'ha creat una àrea de trasplantament sòlid on hi ha ingressats tots els pacients amb un òrgan trasplantat. En canvi, abans, els trasplantats de ronyó, per exemple, estaven a la unitat de nefrologia i els de pulmó en pneumologia, malalts amb altres patologies. També s'ha creat l'àrea postquirúrgica on ingressen totes les persones a qui acaben d'operar independentment del tipus d'intervenció. El gerent de la Vall d'Hebron, Albert Salazar, explica que la pandèmia ha permès el nou model.
Vam actuar tots molt més junts, amb equips molt més compactes i que clar, tot l'hospital va estar ple de malalts Covid i, per tant, és com si l'hospital quedés buit, es va buidar i a l'hora de tornar-lo a omplir, vam dir, escolta, ara és una oportunitat, no? És una oportunitat de tornar a omplir i distribuir les unitats d'hospitalització d'una altra manera.
L'hospital també ha contractat 148 infermeres, un 5% de la plantilla d'infermeria, per desplegar la nova organització.
7 minuts per les 9 en punt. Atenció a aquesta dada. Gairebé 4 de cada 10 pisos de lloguer que hi ha a Barcelona està a mans de grans propietaris. Això vol dir que un 2% dels propietaris controlen més de 104.000 immobles a la ciutat. Les dades són d'un informe que ha presentat l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona.
L'estudi xifra en 290.000 els pisos de lloguer residencial que hi ha a la capital. D'aquests, un 36% gestionen propietaris que acumulen més de 10 habitatges i més de la meitat dels pisos estan en mans de persones o empreses que tenen més de 3 immobles. La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, creu que les dades demostren la urgència d'una llei estatal que reguli els preus.
Tenen capacitat de fer incrementar els preus, no? No són petits propietaris atomitzats que estan desconnectats i que cadascú va fent la seva, sinó que són actors, empreses, majoritàriament, que tenen capacitat de moure el mercat i d'incidir.
Les dades de l'Observatori també apunten que a Barcelona hi ha 115 propietaris que tenen més d'un centenar d'habitatges, ja siguin condició de lloguer o de venda.
Doncs bé, en aquest context, atenció també a aquesta altra dada. En 4 anys només s'han aprovat a Barcelona 11 llicències d'obra que incorporen la reserva del 30% per habitatge social. Ho denuncien Foment de Treball i l'Associació de Promotors d'Habitatge de Barcelona. Amb aquesta dada critiquen que la mesura de l'Ajuntament per generar més habitatge social no serveix de gaire, Montse Martí.
Asseguren que des del 2018 s'han aprovat 11 llicències de promoció d'habitatge nou que reserven el 30% del sòl a habitatge social. Aquestes 11 llicències han generat 52 pisos socials en 4 anys a Barcelona. L'Associació de Promotors diu que aquest 2022, de fet, fins l'estiu només s'havia donat una llicència que hagués de complir amb aquesta obligació del 30%. El president de l'associació APCE, Xavier Vilajoana, diu que cal introduir canvis a la norma.
Nosaltres seguim, com es diu popularment, amb la mà estesa des d'aquest punt de vista, per aportar les solucions perquè realment les polítiques d'habitatge social a la ciutat de Barcelona, a l'àrea metropolitana i a Catalunya en general, donin els resultats esperats, perquè és evident que aquests resultats no són els esperats per ningú.
L'Associació de Promotors denuncia que a tot Catalunya hi ha un dèficit molt important d'habitatge social i també d'obra nova. Creuen que s'hauria de construir 25.000 pisos l'any per respondre a la demanda i aquest any se'n faran 15.000.
I després d'un any i mig, el preu de la llum demà tocarà fons. Baixarà de cop més d'un 50%.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Demà, atenció, es pagarà a 56 euros al megawatt hora al mercat majorista. És el preu de l'electricitat més baix des que va començar l'escalada de preus.
Des del 20 de juny de l'any passat que el preu de la llum no era tan baix i té més mèrit ara, fins i tot perquè és hivern. Demà es pagarà la llum 4 vegades més barata que el mateix dissabte d'ara fa un any, que rondava els 218 euros. Els factors que contribueixen a l'abaratiment del preu de la llum és la mesura del topall del gas, que està abaratint el preu de l'electricitat, i d'altra banda es deu també al fet que el mercat aquests dies i està entrant molta energia renovable, sobretot eòlica.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
A Suècia, els investigadors han trobat restes d'explosius prop de les fuites dels gasoductes Nord Stream. S'han trobat enganxades a objectes que es van recollir a la zona on hi va haver les explosions que van malmetre aquests conductes. 2 mesos després, doncs, tot apunta que es va tractar d'un sabotatge o d'un acte terrorista. I incertesa aquesta hora sobre el futur de Twitter, la xarxa social ha decidit tancar les oficines fins dilluns. L'èxode massiu de treballadors ha obligat la companyia d'Elon Musk a prendre mesures dràstiques per seguretat. Tem que alguns empleats puguin sabotejar la xarxa social.
A més de les oficines, Twitter ha tancat l'accés a les eines de comunicació interna i ha bloquejat altres dispositius, i és que centenars de treballadors han decidit marxar de la companyia després que Musk els instés a decidir entre continuar treballant-hi a partir d'ara més hores a alta intensitat o bé plegar amb 3 mesos de sou pagats. Musk ha fet fora la meitat de la plantilla des que és propietari de Twitter i creixen els rumors que apunten que la xarxa podria haver de tancar o de deixar de funcionar per la falta d'enginyers en llocs clau de la companyia.
La policia desmantella 8 plantacions a Catalunya que acumulaven, atenció, 50 tones de marihuana. En alguns casos, els responsables fins i tot havien construït una sala tipus búnquer per guardar-hi els cabdells ja preparats per la venda. Es tracta d'una operació conjunta entre Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional que ha acabat amb 20 detinguts. L'Ajuntament de Llanars, al Ripollès, prendrà accions davant l'aparició d'una desena de gats morts o ferits en les últimes setmanes. Es tracta d'animals de persones que tenen la segona residència en aquest poble. Un veí afectat ho ha denunciat al contenidor del Monarracú des de Girona, Bàrbara Julba.
L'Àlex, un veí de Llanars, va trobar els seus dos gats junts i morts d'un tret de perdigó o de balí al cap. Una altra gata també li va arribar ferida. Al poble, a més, van desaparèixer tres cadells d'una colònia estable i un altre felí tenia ferides a les potes. L'Àlex ha denunciat els fets als Mossos. Aquest veí ha assegurat el contenidor del Monarracú que hi ha paranys al poble.
Començaments del mes de setembre ens el vàrem trobar amb greus ferides a les potes. Va ser tractat per la veterinària de la zona i doncs, les ferides se li van curar. I també recentment un altre gat, que també coneixem, també va ser trobat amb ferides a les potes.
Carai.
Per tant, deduïm que hi ha paranys i que els gats d'alguna manera aconsegueixen escapolir-se.
L'Ajuntament lamenta i condemna els fets. L'alcalde ha contactat amb una protectora de Ripoll per trobar una solució. Llanars té 560 habitants empadronats, amb els veïns de segona residència, però la població es multiplica gairebé per 5.
Pràcticament les 9, Port Aventura ha decidit regalar entrades després de la pluja de crítiques d'alguns usuaris pel pont de Tots Sants. Es queixaven de les llargues cues coincidint amb la festa de Halloween. Tarragona, Esteve Giral.
Sí, de fet, és un gest del tot excepcional, sense precedents al parc, davant l'empipada monumental que van agafar molts dels visitants de Port Aventura durant el llarg pont de Tots Sants. El parc ha decidit regalar una entrada a cada un dels visitants que van presentar, això sí, una queixa formal després d'esperar 3, 4 i fins i tot 5 hores, diuen, per pujar a una atracció. Els clients que van presentar aquesta queixa formal estan rebent aquests dies una carta de disculpes del servei d'atenció al visitant de Port Aventura World. El parc destaca a la carta que l'aforament es controla automàticament de forma permanent. Això sí, ofereix l'entrada gratuïta, tot destacant literalment la voluntat de recuperar la seva confiança i poder donar-li el servei, diu, amb la qualitat que vostè es mereix.
En marxa a aquesta hora la primera funció del muntatge Pares Normals al Teatre Poliorama. És el primer musical que fan els Amics de les Arts en col·laboració amb Marc Artigau. A la funció hi assisteixen 400 oients del món arracú. Anem cap allà, Maria Cusó, bona nit.
Bona nit, sí, fa cosa d'una mitja hora que ha començat aquí al Teatre Poliorama a les Rambles de Barcelona, aquesta primera funció de Pares Normals, el primer musical dels Amics de les Arts, protagonitzats entre altres per Enric Cambray i Júlia Bonjoc, un espectacle produït per Minoria Absoluta que parla d'una cosa tan quotidiana i alhora tan màgica com és la paternitat, un musical amb cançons pròpies, amb una banda en directe que fa les delícies del públic, si més no desperta expectació, perquè hem de dir que quan hem arribat hi havia una cua que donava la volta a tota la travessera. Per tant, molta expectació d'aquests oients de RAC1, aquests 400 oients del món de RAC1, per veure aquesta primera funció de Pares Normals que s'estarà aquí al Poliorama fins al mes de desembre.
Gràcies, Maria. I en música, Rosalia continua fent història. La de Sant Esteve Sarrovires, que ha triomfat a la gala dels Grammy Llatins amb 4 premis.
Entre els quals el disc de l'any per Motomami. També ha guanyat els premis a millor àlbum de música alternativa, millor disseny d'empaquetatge i millor enginyeria de gravació. Ara bé, no ha estat la més premiada. Jorge Drexler ha arrasat amb 7 guardons dels 9 a què optava. L'altre gran guanyador de la nit ha estat Bad Bunny. Per cert, que el quartet Barcelona i Les Migues s'han aportat el premi a millor àlbum de música flamenca per Libres.
I Barcelona es planteja suprimir l'escenari de Maria Cristina per les festes de la Mercè. L'Ajuntament estudia la mesura després dels aldarulls i dels incidents en la festa major d'aquest any amb l'apunyalament mortal a un jove Cesc Torres.
Diuen que això també beneficiaria els veïns, que fa temps que es queixen de les molèsties que generen aquests esdeveniments. Ho ha anunciat Marc Serra, regidor del districte de Sants Montjuïc.
Per acabar, Consell de Barri, amb una bona notícia, vale? I és que ens estem plantejant que l'any que ve a les festes de la Mercè no hi hagi escenari i activitat a Maria Cristina, vale? I jo crec que això permetrà també que els veïns pugueu descansar, i més tenint en compte els antecedents que hi ha hagut els últims anys amb fets tràgics, no?, com els que abans explicaven.
Pel que fa a la celebració de Cap d'Any, Serra no descarta utilitzar l'escenari de Maria Cristina, perquè és una nit, diu, en què fins ara no hi ha hagut incidents destacables.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Quan són pràcticament les 9 i 3 minuts, comencem els esports parlant de Luis Enrique. Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit, Ana Ballonesta.
Aquest vespre, una estrena molt esperada, aquesta de Luis Enrique com a streamer.
Exacte. Des de les 8 a Twitch, a la redacció, ningú no en fa cap senyal. Això vol dir que encara continua, està intentant clavar l'hora. Ell, assegut en una butaca, amb el lema Vamos España a l'esquena, amb microcascos i responent les preguntes que li arribaven. Pics de 150.000 espectadors i un Luis Enrique que, en algun moment, s'ha fet creus de l'interès que despertava.
A ver qué más leo por aquí. 117.000 espectadores, estos no entran en el Camp Nou todos, ¿no? Tendrían que estar fuera algunos.
L'Asturià ha anunciat que repetirà l'experiència gairebé cada dia pels vols de les 8, com avui, tot i que descansarà l'endemà dels partits. També ha explicat que ha triat aquesta de modalitat comunicativa per diversos motius, però que no té res contra els mitjans de comunicació.
Realidad total, ¿eh? No hay nada preparado, no hay ninguna organización, y mucho menos tengo ninguna intención de que se enfade la prensa porque de repente entiendan que estoy ocupando su puesto o dando información. Creo que aquí la información que puedo dar a los aficionados es una información mucho más sencilla.
Si no guanya Espanya, ha assegurat que desitjaria una victòria de l'Argentina per Leo Messi. A aquesta hora, Luis Enrique ja arriba gairebé al 250.000 de seguidors a Twitch.
Sembla que li fa il·lusió, no?, això de Twitch.
Ni sota l'aigua, eh? Allonesta, ni sota l'aigua. Li preguntin el que li preguntin, mínim, s'assembla a mi, 3 minuts de resposta.
En fi, seguim amb més coses. Qatar respira mundial per tots els costats. Els carrers de Doha, de fet, s'han omplert d'aficionats de diversos països. Alguns són ficticis, com hem explicat aquests dies, pagats pel govern qatarià, i d'altres reals, però la festa del futbol també conviu amb una trista realitat que s'intenta amagar, que és la dels treballadors migrants explotats. Enviada especial de RAC1 a Qatar, Mar Poyato.
El centre de Doha és una festa. Les places, els mercats i les avingudes més concorregudes estan plenes d'elements que fan referència al Mundial. Els qatarians, les qatarianes i la resta d'aficionats surten al carrer quan es fa fosc, que comença a ser a partir de les 4 de la tarda i la ciutat s'omple de vida. Hores abans, però, pels carrers de Doha es respirava tot el contrari. Avui és divendres i la llei obliga, per ordre de la mira, a tancar totes les botigues i departaments públics perquè toca resar. Tot para, excepte els treballadors de la construcció, que segueix a l'obra sota un sol de justícia i una calor que és impossible treure's de sobre. Per cert, segons publica el britànic The Guardian, el personal de seguretat dels aparcaments de Doha habilitats pel Mundial cobren uns 38 cèntims d'euro per hora.
I per cert, que aquesta hora la selecció espanyola sub-21 està jugant un amistós contra el Japó a Sevilla amb un 11 farcit de catalans, Miquel.
El porter, per començar, és el blaugrana Arnau Tenes. També hi és el jugador del Girona, Arnau Martínez, el del Basilea, Arnau Comas, i el del Manchester City, Sergio Gómez. També és titular Nico González, cedit pel Barça al València. Entre els suplents, el blaugrana Pablo Torre i el futbolista del Girona, Rodrigo Riquelme. Al descans, el resultat és d'empat a 0. Recordem que Alejandro Valde hauria d'haver jugat aquest partit, però com que l'han convocat amb l'absoluta en el lloc del lesionat Gaià, està desplaçant-se cap a Qatar per afegir-se a la convocatòria de Luis Enrique.
I un últim apunt en bàsquet, perquè està jugant l'Uni Girona.
Ah, exacte, és un partit de Lliga. El resultat, quan acaba de començar la segona part, és d'Uni Girona 51, Estudiantes 32.
Gràcies, Miquel. Bona
a disposar,
nit.
Que vagi
bona
bé.
Nit. Bon cap de setmana.
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Passen 6 minuts de les 9 de la nit.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquí la tertúlia d'aquest divendres, 18 de novembre, i ho fem amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Sílvia, què tal, com estàs?
Hola,
bona nit.
Molt bé, bona nit.
L'Astrid Barrio, professora de Ciència Política de la Universitat de València. Què tal, Astrid?
Molt bona nit.
Bona nit. El Joan Julivert, que és periodista. Bona nit,
bona
Joan.
Nit.
I també el Silvio Falcón, que és politòleg. Bona nit, Silvio, també.
Bona nit, com estàs?
Espero que no hagueu tingut la mala sort de trobar-vos amb les retencions aquestes, perquè portem des de, vaja, tota la tarda. Hi ha hagut un accident poc abans de les 12 de del migdia a la P7, a Gelida, en sentit sud, i hi ha hagut moments que s'han acumulat cues de fins a 19 quilòmetres. No he tingut aquesta mala sort, oi?
Jo l'he vist ara venint,
sí.
I els continuaven els mateixos 17 quilòmetres, eh? L'accident ha
sigut... Ara, segons el Servei Català de Trànsit, tenen 16, però vaja, que la situació tampoc no...
Quan jo he passat ja no es veia incendi, no es veia, jo he passat a dos quarts de vuit, no es veia incendi, no, sí que es veia fum, hi havia molts serveis, el desplegament és de grua i d'una grua gòndola, crec que han explicat, era espectacular, i la cua arribava fins més o menys Molins de Rei. Ara, dos quarts de vuit encara, eh?
Mm. Bueno, un argument més, no? El que ha passat avui no és més que el que passa cada dia. Jo que vaig cada setmana a València amb cotxe, doncs em trobo setmana sí, setmana també, un accident o algun problema a la P7.
És que s'ha ajuntat la situació que hi ha normalment, hi ha els divendres, no? Que habitualment doncs, ja hi ha cues, no només però a la P7, però...
Sempre, i crec que tenir en compte l'acte que va haver-hi ahir, no? De reivindicació del corredor mediterrani, doncs que això també ha de tenir molta afectació pel que fa a les mercaderies, doncs avui és un bon exemple doncs, que fa falta aquesta infraestructura doncs, que alliberi una mica altres... No? Les vies de circulació, sobretot pels cotxes, i que moltes mercaderies puguin anar a través de les vies ferroviàries.
Mm-hmm. Sílvia.
Sí, a veure, jo venint aquí des de Barcelona ja m'he trobat trànsit, perquè això dels divendres realment sí. és bastant fora de lloc. Llavors, només falta que hi hagi alguna circumstància, i a més amb una via d'alta capacitat, com seria la P7, perquè bueno, es formi tot una mena de caos que, bueno, que no hauria de passar. I per tant, els experts diuen que això no se soluciona posant més carrils ni posant més carreteres, però clar, s'hauria de mirar com gestionar aquests problemes de mobilitat.
Joan, no sé si tu ets dels que et trobes també amb problemes als divendres.
No, jo moc molt poc de Barcelona, amb la qual cosa aquest problema no el tinc. Ara bé, jo és que crec que hem de començar a plantejar quin model de país volem respecte a la mobilitat, no? I el que és evident és que des que van alliberar els peatges es va fer de forma improvisada, em sembla molt evident, i no es va fer tenint en compte la convivència de les mercaderies amb els utilitaris.
No, improvisada no,
això
sabia fa molt de temps. El que passa que no hi havia mesures previstes.
La mesura no estava
previstada. Improvisat res, ho esperàvem candeletes.
Exacte, ho esperàvem candeletes. Ara bé, tots aquests que diuen que ha de tornar al peatge, vaja... Jo és que aquesta no és la solució, perquè no em semblen bé les solucions que tenen aquest biaix en funció de la renda de les persones. No m'han semblat mai bé. I, per tant, segurament el problema és de model de país, què fem amb el trànsit, què fem amb les mercaderies i què fem amb el transport públic o el transport col·lectiu.
Doncs tot això li traslladarem a tot seguit al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, qui tenim aquesta hora en línia. Conseller Elena, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Abans de res, m'agradaria que ens actualitzés la situació a aquesta hora a la P7 i si és que hi ha algun altre problema important en alguna altra via en aquesta hora.
Bé, en aquests moments doncs, estan treballant 5 efectius, dos excavadores i uns camions per emportar-se doncs, la càrrega, que no hi havia càrrega, sinó els palets i cremats i el camió. I esperem que pròximament doncs, es pugui retirar definitivament doncs, el que ha estat un dia molt complicat a la P7 com tants. I en el que des que hi ha hagut l'accident, de seguida doncs, han començat a arribar doncs, mitjans. Quan feia una hora que havia hagut l'accident, doncs, ja hi havia una grua, perquè n'hem instal·lat unes quantes al conjunt de la P7 per solucionar aquestes eventualitats, però naturalment quan es tracta d'un camió tan gran doncs el temps és llarg, no? Perquè necessites maquinària potent doncs, per poder-los treure, que no la tens a l'abast doncs, allà al costat en aquest moment, i han estat treballant doncs, tot el dia. Per tant, en aquests moments, doncs, un carril en funcionament, retencions que han hagut durant tot el dia, que s'han anat comunicant i molta gent ha pogut trobar una alternativa, i acabant de treballar doncs, per despejar la zona i netejar-la.
Clar, el que comentàvem ara, no? Com pot ser que un accident que ha passat poc abans de les 12 del migdia, a aquesta hora, quan passen 11 minuts de les 9 de la nit, encara estigui generant aquests 16 quilòmetres de retencions a la P7? No sé si hi hauria alguna altra manera de poder actuar més ràpid. S'havia parlat de les grues, vostè ara també me'n parlava. Això ja s'ha fet, aquest reforç de les grues a les vies ràpides com la P7 per intentar retirar els vehicles el més ràpid possible?
Sí, anem a pams. Primer això abans ho feia la concessionària, això ho hauria de fer el camió i aquest camió no tenia l'assegurança coberta de retirada del vehicle i nosaltres, més enllà de qui sigui el responsable de què ha de tenir, pensem que és una l'autopista, la P7 és una via titularitat de l'Estat, però més enllà d'això nosaltres hem posat mitjans per per treure-les. I per tant, doncs, tenim grues en zones estratègiques de la P7 per arribar ben d'hora. Al començament no hi eren i ara les hem contractat, les tenim a 4 o 5 zones de la P7 per poder arribar d'hora i per poder-les treure. Ara, clar, això és el servei i es fa infinitat de vegades quan es tracta d'un vehicle normal. Quan es tracta d'un camió molt gran ple de palets cremant, doncs naturalment la manera de treure'ls no és ràpida. Això és evident i es tarden hores perquè entre que arriba primer la grua, que quan hi havia feia una hora que hi era ja n'hi havia una, però que després han d'arribar excavadores i a més han d'arribar camions molt grans que costa que arribin per poder retirar el vehicle i emportar-se'l, perquè estem parlant d'un camió molt gran.
S'ha juntat amb el fet també, que ara dèiem, els divendres, acostuma a ser un dia que hi ha força retencions, sobretot també en sentit sud, en aquest tram de l'AP7. S'ha juntat amb això també?
S'ha juntat amb això i s'ha juntat també amb que l'AP7, doncs, com ara ja estàveu comentant, trostos i sentit, doncs, hi ha una intensitat de tràfic molt més, de trànsit molt més gran des de que, doncs, que s'han alliberat els peatges. I també, doncs, prenem mesures i les prenem en dates assenyalades, doncs, vinculades a que només puguin caminar els camions per un carril. Hem arribat a un acord amb l'Estat per rebaixar la velocitat en algunes zones que ens sembla que és essencial per garantir el circuit de trànsit, és a dir, mesures s'han aplicat moltes, tantes quirúrgicament i estructurals, tantes com podem. Sí, efectivament, el divendres doncs, és una data de molta més intensitat, un dia de molta més intensitat i que facilita que es produeixin circumstàncies així. No?
Perquè una solució, ara també ho comentàvem a l'inici de la tertúlia, seria aquesta possibilitat que tornés el peatge que hi havia abans a la P7?
No em sembla que aquesta sigui la solució. Abans n'hi haurien d'altres, com per exemple que els accessos a la P7 estiguessin activats, que poguessin alliberar la P7 en algunes zones gràcies a connexions amb altres carreteres. Sí, jo crec que no assoliríem cap resultat raonable, diguem-ne, posant el peatge de nou. Aquesta no és la via, em sembla.
Avui hi ha gent que s'ha queixat que s'han quedat atrapades en aquestes retencions 3, 4 o 5 hores a l'AP7. S'ha informat correctament des del principi? Perquè a vegades sembla que qui no activa alguns serveis de trànsit que pots consultar a través del mòbil, com Google Maps, per exemple, que et trobes atrapat en retencions com les que hi havia avui a l'AP7.
Avui s'ha avisat des de l'inici. És a dir, no només en els panells que hi ha a les autopistes, sinó a través de les xarxes socials i a través dels mitjans de comunicació. És a dir, des del començament. I per això hi ha hagut cues inferiors a 20 quilòmetres, que efectivament és molt, però han estat milers els vehicles que s'han desviat cap a altres carreteres. Ara és evident que quan tu elimines en una zona tan estratègica dos carrils, amb independència que se'n vagin cap a altres carreteres, necessàriament doncs, es produeix una aglomeració. Ara hi ha hagut la comunicació des de l'inici que s'ha produït l'accident, tant en els panells, insisteixo, com a través de les xarxes socials i a través dels mitjans de comunicació.
A banda de la situació d'aquestes últimes hores de la P7, li volia també preguntar per aquest desplegament del Servei Català de Trànsit que farà aquest cap de setmana, amb aquests més de 100 controls i també un reforç dels radars de velocitat per acabar amb el repunt que hi ha hagut de mortalitat. Què està passant, conseller, aquest mes de novembre? Perquè, si no m'equivoco, amb les últimes dades ja han mort 14 persones només aquest mes a les carreteres catalanes.
Sí, aquest matí justament hem comparegut i desgraciadament doncs, hem de lamentar dues víctimes més a un accident a Llinars, perquè enguany hem aconseguit doncs, rebaixar respecte al 19 un 12,5% la mortalitat. No? Això és una mala notícia en el sentit de que mentre es rebaixes vol dir que n'hi ha, i per tant és una tragèdia en qualsevol cas, però era una tendència des d'aquest punt de vista positiva. Enguany, aquest mes, hi ha hagut un repunt, no? Hi ha hagut un repunt que hem passat de 143 morts que hi va haver en el mateix temps a 163 a 143, i en canvi, durant l'any, i en canvi aquest mes de novembre, el 2019 en van haver 6 i aquest mes ja en tenim 14. És difícil saber la causa. El que és evident és que és una respon doncs, a una certa relaxació col·lectiva i, per tant, doncs, hem volgut, perquè intentem monitoritzar la situació del trànsit dia a dia, sortir i prendre mesures primer de conscienciació. Hem d'aturar aquesta... que no és cronifiqui doncs, aquest repunt que hi ha hagut aquest mes. Mm-hmm. I, per tant, doncs, aquesta mesura d'atacar les dues causes principals dels accidents, que són, per una banda, les distraccions i, per una altra, l'excés de velocitat. I, a vegades, la combinació de les dues coses. I, per tant, hi haurà un increment de controls d'aquestes capses de control de velocitat, per una banda, i 100 punts, una aparició massiva de 100 punts en el que hi haurà un control de les imprudències. Això significa doncs, vehicles no logotipats, tant motos com cotxes, i punts estàtics doncs, per sancionar en el cas que hi hagi aquest tipus de comportaments. Sembla que s'ha d'intensificar aquesta pressió perquè hi ha hagut aquest repunt, i una de les coses molt importants que s'ha de fer en l'àmbit del tràfic és el trànsit, és anar seguint la realitat dia a dia. No? I aquest, hi havia una bona tendència perquè anàvem apretant en tots els sectors i ja també hi havia doncs, molta més conscienciació. Veiem una certa relaxació general i creiem que és un moment necessari en el que s'apreti i que, en fi, que posem llum en aquesta realitat, no? De que aquest mes ha anat malament i, per tant, que això no es cronifiqui i no es mantingui en el temps, no sostingui en el temps i seguim en aquesta tendència a la baixa.
Li anava a preguntar que aviat ve el pont de la Puríssima amb molts dies de festa. M'imagino molta gent voldrà marxar fora i també hi haurà molts desplaçaments. No sé si estan preparant algun dispositiu especial també per aquests dies.
Ho estem preparant, acabant de definir exactament doncs, quin creiem que serà, quin es preveu que sigui el pont en el que hi hagi més afluència, si en el primer o en el segon, però en tot cas el dijous, divendres de la setmana que ve també anunciarem les mesures pel pont, tant mesures vinculades a que no hi hagi tantes congestions, no? I per tant de carrils addicionals, la pràctica habitual amb els dies de més intensitat, per una banda, i per una altra, doncs, també les mesures vinculades a les garanties de que no hi hagi tanta sinistralitat. No? Això realment estem obcecats i és un objectiu que ens hem de marcar. Tenim l'objectiu de que el 23 15% menys que l'any anterior, que abans de la pandèmia. Hi ha un objectiu també de l'any 30, que hi hagi la meitat, i un objectiu europeu de l'any 50, doncs, havia acabat que sigui residual doncs, el problema dels accidents de trànsit. En aquest sentit, hi treballa tota Europa i nosaltres, en el marc d'això, amb tant d'intensitat com podem.
Sobre l'excés de velocitat, que ara em deia que és una de les principals causes d'aquests accidents, dèiem fa pocs dies que es va confirmar quins seran els trams de la P7 on es passarà de 120 km a 100 km per hora. Tenen ja alguna data de quan es farà aquest canvi?
En les properes setmanes. Això s'ha d'acabar de perfilar amb el Ministeri, s'han de posar senyalització...
Però les properes setmanes vol dir abans d'acabar aquest any?
Sí, en algun del tram abans d'acabar aquest any, sí. Pensava que anava a dir abans del pont. No, abans d'acabar aquest any, algun dels trams pot estar enllestit. I creiem que és molt necessari, una relació molt directa en alguns punts concrets de l'accidentalitat vinculada a la velocitat. I, per tant, doncs, pensem també que els accidents, ja la dimensió de la mortalitat i de la gravetat dels accidents, i després hi ha els altres que no provoquen accidents però que col·loquen són grans aglomeracions. No? Per tant, tant pensant en una direcció com en l'altra, és necessari en aquests punts que hi ha més incidents i que són els que hem estat analitzant i vam proposar al Ministeri acordar doncs, aquesta rebaixa, són justament els que passen més accidents i més incidents.
Sap quins seran aquests primers trams que entraran en vigor abans que acabi l'any?
No li puc confirmar. Esperem que els que siguin més necessaris, en concret doncs, els més de l'entorn de Barcelona, però no li puc confirmar exactament perquè ho estem treballant tècnicament amb el Ministeri.
Seran uns trams que estaran controlats, per exemple, per radar, per vigilar que es compleix aquesta reducció de 120 a 100 km per hora?
En algun cas pot ser que es produeixi així, però no li vull confirmar perquè primer hem arribat a l'acord, nosaltres feia temps que ho demanàvem, des del Ministeri van demanar temps doncs, per analitzar-ho, finalment doncs, van acceptar-ho, perquè al final pensem que la titularitat, doncs, com els deia, de la via i de la competència respecte a la velocitat és d'estatal, i a partir d'aquí doncs, ho estan treballant. És a dir, s'han de fer intervencions a la via, s'han de col·locar informació, s'ha de col·locar eventualment radars, és a dir, s'ha de fer una sèrie d'actuacions i em semblaria precipitat ara que els donés dates, llocs concrets i mesures concretes. Mm-hmm.
Aquest estiu també vam parlar molt dels accidents mortals amb ciclistes, de fet, arran d'aquell accident múltiple on hi van morir dos ciclistes a Castellbisbal. Arran d'això es van fer alguns controls especials. No sé si se n'han seguit fent, si estan donant bons resultats.
Bé, és que justament les mesures que estan donant resultats en el sentit doncs, que aquesta rebaixa del 12% d'enguany respecte al 19 és també en relació a ciclistes, és a dir, igual que el repunt que hi ha hagut aquest mes doncs, ha provocat la mort d'un ciclista més. Aquestes mesures que he dit de velocitat tenen una dimensió, però les de control de pràctiques, diguem-ne, d'imprudències, de conducció temerària, d'aquests 100 controls que els deia, van adreçar justament als col·lectius més vulnerables i particularment als ciclistes, és a dir, era un control de com s'avança, de si s'avança bé, i van adreçat a totes les actuacions, diguem, en la conducció, però molt específicament també, i per tant estaran en carreteres on hi ha especialment ciclistes i motoristes per tenir un control. En aquest sentit, doncs, els controls aquests hi ha cotxes no logotipats, motos, clients, que se'n diuen no logotipades també, que faran un seguiment de l'actuació doncs, dels vehicles. No?
Acabo ja, deixi'm que...
Si són específicament, en bona mesura, doncs, pensades pel control i la protecció dels col·lectius més vulnerables, i en aquest cas motos i motocicletes i bicis. No?
Deixi'm que acabi fent-li una pregunta més política per la polèmica que hi ha hagut al voltant dels canvis a la cúpula dels Mossos. Hi ha qui ha demanat la seva dimissió, des de sindicats fins també alguns partits de l'oposició. Vostè es manté ferm en la seva voluntat de seguir al capdavant de la conselleria?
No, per descomptat. I només vull subratllar que de sindicats un, ja n'hi ha uns quants, i no el majoritari. I sí, per descomptat, sí, sí. Em sembla que el dret a canviar doncs, els responsables del cos és del conseller d'Interior i, per tant, en aquest sentit doncs, no tinc cap dubte que he de seguir perquè em sembla que és el que correspon i, naturalment, doncs, legítimament els partits de l'oposició doncs, poden demanar la dimissió. Hem formulat i hem fet els debats necessaris, he parlat als mitjans, al Parlament amb una compareixença, amb preguntes parlamentàries, amb interpel·lacions, i em sembla que els arguments que he exposat doncs, han estat molt clars durant tot aquest període.
Creu que la situació des que hi va haver aquests canvis és millor dins dels Mossos?
Sí, per això hem fet aquests canvis, i que hi ha més estabilitat, i hi ha estabilitat en el cos de Mossos d'Esquadra. La prova és que, si s'hi fixa, l'interès que genera des del punt de vista d'intervencions públiques, no? Fonamentalment venen des dels partits de l'oposició, dintre del cos. En fi, hi ha bastanta estabilitat, la veritat.
Descarta del tot emprendre accions legals contra el seu predecessor, Miquel Samper, que va apuntar a suposades interferències polítiques en investigacions policials?
Bé, és que ell mateix va dir-ho a l'endemà, va rectificar. És a dir, el primer dia va dir que ell li constava que hi havia això, l'endemà va dir que ho havia dit perquè ho havia sentit en els mitjans de comunicació, per tant, ja està, ja ho va aclarir.
Conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al 9C. Que vagi molt bé, bona nit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i, si em permet, fer una nova crida. Avui hi ha hagut un accident més, del camió, però sobretot en perdonar vida a dues persones a Llinars, amb un accident frontal en el que han participat dos vehicles i també una motocicleta, i insistir en que la velocitat i les distraccions són la principal causa i, per tant, doncs, que molta prudència.
Gràcies, conseller. Que vagi bé. Bona nit.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres fem una petita pausa i de seguida ho comentem tot aquí a la tertúlia del 9C.
9C, amb Anna Ballonesta. Aquest dissabte 19 de novembre, vine a la Festa Arrels al Museu Marítim de Barcelona. Un mercat de pagès amb tastos, activitats infantils i un concert d'Amazoni. Entrada lliure. Aquest dissabte al Museu Marítim de Barcelona, el camp es trobarà amb la ciutat. Vine a la Festa Arrels.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist a tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravits, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC, RAC,
I si convertim aquest Black Friday en un Wow Friday?
RAC ho presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona. El divendres 25 de novembre, el Vostè Primer s'enlaira a 125 metres d'altura per gaudir d'un espectacular mirador de 360 graus amb Barcelona sencera als peus.
Quina meravella, quines vistes, per favor, això sí que són vistes. 360 graus, ni un més ni un menys, que els tinc comptats. I tot Barcelona als meus peus. Quin poder, mare meva, per favor.
I els oients afortunats que assisteixin al programa també podran gaudir de l'Hipermirador Barcelona, on descobriran una ciutat amb temps real que batega, respira i ens enamora.
I fins i tot podem caminar per sobre dels núvols. Ai, mira que suavets.
El divendres 25 de novembre, Vostè Primer des d'un dels edificis icònics de l'Skyline a Barcelona, a la planta 30 del Mirador Torre Glòries.
Tranquils, que hi ha sensor.
RAC 1. Tots som 1.
Aquest dissabte 19 de novembre, vine a la Festa Arrels al Museu Marítim de Barcelona. Un mercat de pagès amb tastos, activitats infantils i un concert d'Amazoni. Entrada lliure. Aquest dissabte al Museu Marítim de Barcelona, el camp es trobarà amb la ciutat. Vine a la Festa Arrels.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravits, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixada.
Un programa amb autèntics especialistes. El dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
U, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passen pràcticament 2 minuts de 2:15 de la nit, i abans de passar a un altre tema, volia que comentéssim aquí breument a la tertúlia, res, 4 coses de les que ha dit també el conseller en aquesta entrevista. Clar, no sé, pel que fa a la informació, per exemple, no? Des del primer moment que s'ha informat a través de les xarxes socials, a través dels mitjans de comunicació, No sé si es podria inventar com un altre sistema d'alertes o d'alguna manera que un cop ets al cotxe, que no estàs mirant doncs, les xarxes socials i potser no tens la ràdio en marxa, no et trobis doncs, en aquestes situacions. Per exemple, pensava no, en aquests sistemes ara que es fan d'alerta de les emergències, no, que s'estan provant doncs, aquests missatges SMS o algun
no
altre tipus d'alerta.
No pots mirar el mòbil.
Clar, no dic, no sé, no, algun tipus d'alerta que...
Ha parlat dels panells de l'autopista, no? Crec.
Sí que s'han fet avisos als panells de l'autopista.
No. El que passa
però
ja
em sembla
ets,
com un model com molt
ja
antic,
ets,
no? aquests panells. Sí.
I una cosa que jo, mentre parlava el conseller, ho he mirat, perquè a mi m'ha semblat veure l'alerta quan venia, però no l'abast de la tragèdia, i ara ho he comprovat, el trànsit AP7, concret AP7, el perfil de Twitter, tant l'última piulada és de fa una hora, cap problema, però i l'anterior és de dues hores. En cap cas, parla de retencions quilomètriques, posa retenció. Retenció... Un usuari normal pot dir, vale, ja la faig.
Ja l'assumeixo.
Clar, però si tu dius retenció de 17, no vas.
No, clar, això vol dir
que
està
una cosa
aturat.
És informar i l'altra és informar més concretament, perquè si el que està passant avui, és gràcies a Déu, és més extraordinari. Però per aquest motiu, ja que és extraordinari, informa molt bé quan et diuen que hi ha una retenció de 17, 18 o 19 quilòmetres, tu allà no vas. I la informació per panels... És correcte, però ja te l'has menjada, perquè l'estàs llegint, per entendre'ns. Jo també penso que hauria d'existir alguna alerta en algun sistema que tu, usuari, te l'actives, perquè si no acabaríem tots una mica... que tu te l'activis quan vulguis que un fenomen com el d'avui t'arribi perquè tu tens activada aquella notificació. Mm.
No sé si volíeu fer algun altre comentari de l'entrevista, que he vist que mentre parlava el conseller apuntava algunes coses. Sílvio.
Sí, em sembla interessant això que comentava el conseller de fins i tot controlar els accessos per evitar... No, hi ha dos problemes, no? Per una banda, la sinistralitat, que és la segona part, no? Una mica de l'entrevista que jo crec que tothom, no? Estem convençuts que és un drama, i llavors els controls de velocitat i els controls policials van en aquest sentit. I l'altra mesura, em sembla adient en repensar com aquestes vies d'alta capacitat, que ara de cop i volta ens hem despertat després de la pandèmia, viurem un Nadal, després de dos Nadals així una mica estranys, tothom té moltes ganes de sortir, ara anem al pont aquest que pot ser per alguns de 10 dies, està bé que els polítics en aquest cas tenen els deures segurament encara incomplerts d'imaginar noves mesures per intentar gestionar això, que potser els usuaris hem de replantejar-nos l'ús del cotxe, és evident, però clar, fa dos anys vèiem carreteres buides i ara ens trobem molt més accidents que l'any 2019 i unes cues quilomètriques. Per tant, està bé que s'hi repensi sobre això i veurem si aquestes mesures que ha anunciat el conseller de cara a l'any vinent sí que són efectives.
Astrid.
A veure, el que passa és que tal com està el transport públic a Catalunya, és molt difícil, segons on vius, haver-te de plantejar doncs, no utilitzar el cotxe. I després hi ha un problema molt gran, sobretot en aquesta via del transport de mercaderies, vull dir, i de la conducció que fan alguns conductors de camions, amb tots els respectes. Jo sóc una usuària molt habitual de la P7, i és clar, hi ha una saturació de camions que... quan els trams són de dues vies avancen pel segon carril i quan és de tres vies, en molts casos, camions i autobusos avancen pel tercer carril, que això genera uns efectes d'aturada i d'acordió constants que, clar, que has d'anar amb molta cura perquè, és clar, pots acabar tenint un accident i provocant una situació... I, clar, i això genera un augment d'accidents, sobretot en aquest tram. Aleshores, hi ha tota una sèrie de mesures que no es poden resoldre d'un dia per l'altre, que exigeixen molta planificació i que segurament no s'han pres, perquè que aquesta via seria una via complexa, perquè l'alliberament dels peatges augmentaria, això no és una cosa que ha estat un regal que ha caigut del cel fa dos dies, sinó que ja era una qüestió que se sabia perfectament que això arribaria. I hi ha hagut una manca de previsió molt gran per part de les administracions per poder-ho gestionar, i no serà una qüestió que es resoldrà d'un dia per l'altre. I es podran posar algunes mesures, reduir les velocitats, posar radars, però no sé fins a quin punt això acabarà resolent. Potser té un gran efecte recaptatori, potser sí, però no sé si això acabarà resolent el problema dels accidents i el problema del col·lapse d'aquesta via.
Joan, comentaves tu abans també el tema dels peatges, no? Li hem preguntat al conseller i ell ho descarta totes, però sí que és veritat que de cara al 2024 hi ha d'haver algun sistema de pagament tant a les autopistes com a les autovies, perquè així s'indica des d'Europa que hi ha d'haver algun tipus de sistema de pagament. No sé com veus si pot ser una possible solució i quina hauria de ser aquest sistema, no? Perquè abans deies que pagui tothom el mateix potser no és el sistema més just, no?
Per exemple, no? Es poden plantejar molts sistemes, però jo crec que a Catalunya el problema és un altre. No és un problema de peatge, de sistemes. És un problema que jo crec que en els últims 20-30 anys hem estat molt distrets i hem mantingut les mateixes infraestructures per un país que en 30 anys ha canviat molt. Entre altres coses té 1,5 milió més d'habitants. I això no ho hem tingut en compte. I ens hi estem trobant que està col·lapsada la P7 de mercaderies, com si no ho poguéssim saber, i ens estem trobant que quan s'allibera el preu de Renfe, és a dir, que es fa gratuït, també hi ha col·lapse. Bé, és que potser no hem adaptat les infraestructures en la mesura que el país anava creixent. Encara tenim un tren a Puigcerdà que continua durant 4 hores, com a principis de segle XX, no de segle XXI. Per tant, per això jo parlava de model de país. Jo crec que caldria que en aquest país ens poséssim seriosament, més enllà de les objectius, dels grans objectius transcendents de país, a treballar en el model que volem en funció del que és la morfologia del seu propi país, demogràfica, econòmica, etc, etc. Si volem que creixi l'activitat econòmica, haurem de preparar el país per aquest creixement de l'activitat econòmica. El creixement de l'activitat econòmica explica, entre altres coses, el creixement de les mercaderies.
Sí, el que passa que això...
A principi d'estiu, crec que va ser a l'agost, que la ministra de Transports...
Raquel Sánchez.
Correcte. Va dir en una entrevista que era just abans que es posessi en funcionament la gratuïtat de Renfe, que es notaria un canvi. Ja preveiem un cert col·lapse perquè el problema que torna a recaure amb el transport públic i la poca inversió que se li fa, que un transport públic sigui gratuït si no compleix amb horaris, no compleix amb regularitat de trens, en aquest cas.
De freqüència,
tu no pots agafar el transport públic per molt gratuït que sigui. És a dir, jo per molt que em vulguis estalviar pagar un bitllet de tren, si arribo cada dia tard a la feina, potser ja no podré pagar ni el bitllet de tren ni el cafè, que m'entens? Per tant, no és només la gratuïtat del transport, sinó la poca seriositat inclús en les freqüències i en el servei mateix. És no creure, jo també estic d'acord amb tu, Joan, que no. Fa molts anys que ja s'hauria d'haver fet una aposta molt més seriosa per l'ús del transport públic del nostre país.
Això està molt vinculat a la construcció de noves xarxes, a construcció de noves vies, desdoblament d'alguns trams, i això no només hi ha uns responsables que pugui ser, de vegades, doncs, la manca d'execució pressupostària. No només hi ha un problema d'aquesta naturalesa, també hi ha un problema important de que les necessitats que potser es perceben a nivell global no són les necessitats que perceben els territoris o els alcaldes implicats de determinades zones, que potser poden tenir recels a que hi hagi determinats desenvolupament, i això de vegades no s'explica, però això de vegades ha frenat infraestructures. I és una qüestió, doncs, que conciliar, o sigui, és molt fàcil determinar que hi ha algú, només algú responsable de les coses, i de vegades hem d'entendre que no només hi ha un responsable, sinó que hi ha molts responsables perquè els interessos moltes vegades són contraposats. Aleshores, què vol dir exactament, no?, definir, no?, amb aquesta visió, perquè jo no estic d'acord amb el fet que diguis que no s'han fet infraestructures, jo crec que s'han fet moltes infraestructures.
No, en la mesura que creixia el país.
No, però escolta, començant per l'eix transversal...
Si està col·lapsat, alguna cosa no...
Està col·lapsat perquè... Perquè és molt difícil desdoblar segons quines infraestructures, perquè això té uns costos, perquè això té...
Parlàvem també del corredor del Mediterrani, no? que els empresaris deien en 10 anys això no estarà acabat, no? Les previsions eren unes altres.
L'ampliació de l'aeroport...
Perquè hi ha molts interessos contraposats alhora, i hem de ser conscients que no només hi ha un culpable, sinó que no tothom té la mateixa visió del que és el bé comú, i això al final té moltes implicacions. I quan ens trobem amb problemàtiques d'aquestes, bueno, és que l'autopista està col·lapsada o és que fem més trams de via, bueno, això implica que els territoris afectats potser no volen que aquells camps que consideren que són molt importants els hi passin dues vies, no? I aleshores, jo el que vull assenyalar és... Vigilem a l'hora d'atribuir responsabilitats, però segurament les responsabilitats són molt més col·lectives.
Jo començaria que funcioni el que ja tenim, eh? i després ja ampliem però, si clar, de cas, però que el cafè
tenim funcioni. Però com pot funcionar? És que segurament moltes d'aquestes qüestions de manca de funcionament, i això ho explicaven molt bé ahir, té a veure amb el col·lapse de les infraestructures, és a dir, que ja no donen més de si aquestes infraestructures. Aleshores, com que les infraestructures no donen més de si, en el fons no poden proveir del servei que estan compromeses.
Sí, però per exemple, una infraestructura com el corredor del Mediterrani que podria absorbir molta part de les mercaderies que ara circulen per una via com és la P7 precisament, doncs home, si treus una part dels camions que ara circulen sí, per la P7 i els fas anar en ferrocarril, però... en aquest sentit, doncs treus una part del trànsit.
Però hi ha un problema d'agulles, vull dir, hi ha un problema...
Problemes poden haver molts, però també responsabilitats.
Sí. Ah, estic d'acord, sí.
En aquest però país s'han fet vies sense peatge, sortint de Madrid, cap a, per exemple, la costa de Llevant, que estaven buides. I és perquè algú no va calcular les prioritats i quina podia ser l'activitat d'aquella carretera. Però en aquest país, a Catalunya, s'ha fet un aeroport a Lleida, que el tenim amb moltes dificultats perquè surti un sol avió. Mm. Aleshores, sí, poden haver molts problemes, són multifactorials, tot el que vulguem, però també hi ha una qüestió de prioritats i de fer una bona planificació, no? Per exemple, posar al costat l'aeroport del Prat de Rodalies a mi em sembla injust, perquè Rodalies sabem que el farà servir molta gent, o que el faria servir, si pogués, molta gent, perquè aquests moviments hi són. Els del Prat és una especulació d'un model econòmic que el podem voler o no el podem voler. En tot cas, és discutible. El de Rodalies no és qüestió d'un model econòmic. És qüestió que al voltant de Barcelona viuen 5 milions de persones, que es mouen cada dia per anar a treballar. Això ho sabem. No és una especulació en relació a un model econòmic. És una cosa que sabem.
Sí,
i aleshores podem apostar per l'aeroport del Prat o podem apostar per Rodalies?
Al final, però és que no apostem per cap de les dues.
Aquesta és
la mà de Ramon, eh?
És l'altra.
Però és que al final és un projecte de país. És a dir, si tu vols construir, et dona la sensació que amb tema de mitjà de transports públics o privats fa molt de temps que Catalunya no avança. Al contrari, apostem per Rodalies. L'Àstid comentava de les prioritats o dels governs o dels ajuntaments. Jo estic segura que si es fes una enquesta a nivell institucional a tot el país, de possibles millores de transport públic, tothom diria Rodalies o tothom diria el tren. Per tant, per què no estem apostant a nivell institucional o de govern per la defensa d'una millora del tren de Renfe?
Aquesta mateixa setmana, però, per exemple, s'ha anunciat, ara no em vull equivocar, però el metro del Vallès amb una freqüència cada 5 minuts des de Sabadell i Terrassa, si no m'equivoco, i cada 2 minuts i mig des de Sant Cugat del Vallès fins a Barcelona, que té el nom de metro del Vallès perquè realment amb aquesta freqüència en hora punta...
Només cal comparar amb l'ús i l'eficàcia dels ferrocarrils de Catalunya. Llavors, a mi, no, i això sí que no vull posar la responsabilitat a cap dels governs, perquè venim d'antany, intentar aconseguir el traspàs de Rodalies i intentar gestionar Rodalies des de Catalunya amb un servei similar al de ferrocarrils, jo crec que hauria de ser una prioritat de qualsevol govern que governi, sobretot perquè dona servei a aquests milions de ciutadans que estaves comentant tu, Joan.
Però jo trobo
que per tancar ja aquest tema que se'ns ha fet una miqueta...
El tema de Rodalies jo crec que no se soluciona només amb un traspàs definitiu, no? Aquesta gestió que ara és mig compartida, si al final és una qüestió de recursos i de planificació, com comentàvem aquí a la taula. Per tant, el que hi ha hagut amb Rodalies és una deixadesa estructural per part de les institucions. Jo crec que, sortint de Rodalies, quan veiem el que ha passat amb la línia 9 del metro, o amb contrast, no?, amb altres línies que no han necessitat cofinançament, com ara la de Ferrocarrils del Vallès, doncs realment és un drama, és una deixadesa per part de les administracions, i per tant, com a país, jo m'estimaria molt més que apostessin per un model que les Rodalies funcionessin com a mínim.
Com a mínim.
És que ja no ens estem plantejant que hi hagi noves línies, que arribin a llocs diferents, o fins i tot que el tren que va a Puigcerdà, que triga 4 hores o no sé quan, perquè ningú l'agafa la línia sencera, que trigui menys. Ningú està plantejant això, sinó que simplement els trens passin a l'hora que toqui.
En fi, són 9:45, només una informació. A aquesta hora hi ha 15 quilòmetres de cua encara. Per tant, s'ha reduït en un quilòmetre, però quan són 9:45, doncs encara aquestes retencions són molt importants a l'AP7 en sentit sud, com dèiem, entre Gelida i Castellbisbal. Deixem aquest tema. No sé si heu notat que avui ha fet fred, perquè ens han revisat tota la setmana. Avui era el gran dia que havíem de notar aquesta diferència, i és veritat, han baixat les temperatures, però veig el Silvio aquí que va amb màniga curta,
fred.
Sí, però porto abric,
eh? Ja està molt baix, del que és fred, 14 graus.
Ha fet menys calor.
Ha fet menys calor. Jo estic d'acord amb aquesta afirmació del Joan. Crec que a aquesta hora podem saludar l'Abel Caral. Abel, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Per sort, en meteorologia, més enllà de les sensacions, sempre tenim les dades empíriques, no? Perquè,
però què?
Home, sí, s'ha notat.
Parla'ns de les temperatures. A veure, quines temperatures hem tingut avui?
Mira, sí que és veritat que al migdia, en alguns casos, estàvem a 14-15 graus, però clar, 14-15 graus a Barcelona o a altres llocs, on fa uns dies estàvem a 22-23, pensa que allà vam arribar encara a 25 graus en alguns sectors de les comarques de Tarragona. I et diré més, hi ha algunes zones on, de fet, en moltes poblacions catalanes, la temperatura més alta del dia ha sigut la matinada, la nit passada, les 12 de la nit. I com que ha anat baixant al llarg del dia la temperatura, doncs clar, al centre del dia feia més fred que no pas de bon matí. En alguns casos hi ha algunes zones de l'interior de Catalunya, i no cal anar al Pirineu, sinó, per exemple, a Calaf, a l'Alta Segarra, més de 600 metres, que no han arribat ni als 10 graus. Per tant, déu-n'hi-do, en general, temperatures que al migdia eren de 4 o 8 graus més baixes que les que teníem ahir, o en alguns casos un descens encara més marcat.
Pel que fa a la pluja, Abel, no sé si aquesta hora encara està plovent o en algun lloc.
Mira, fins fa mitja horeta, potser una mica més, encara hi havia alguns plogims a les comarques de Girona. No sigui ni de bon tros una pluja general, que és el que convindria, el que necessitem. Però mira, en alguns llocs a les comarques de Girona anar plovent amb una certa insistència al llarg de la tarda i tenim doncs de 10 a 15 litres per metre quadrat, i amb ambient fred. Estava plovent a la tarda en alguns punts d'Osona, o Osona, Bages, comarques de Girona, en molts moments està plovent amb 10 o 11 graus, per tant, ambient doncs, bastant hivernal. Capçaleres de rius, no? Allò que es diu, que a vegades diem, on ha de ploure pels embassaments, a les capçaleres de rius, hi ha plogut, hi ha nevat poc, però ja sabem, i això no em cansaré de recordar-ho, que la sequera és estructural, la patim a tot el territori, i per tant, encara que no hagi pogut a tot arreu i no omplim els embassaments, doncs allò han caigut 4, 5, 10, 15 litres per metre quadrat, doncs són benvinguts. Ara mateix les precipitacions ja estan damunt del mar, tot i que des de l'Aragó, des de França, se n'acosten més cap al Pirineu Occidental. Demà nevarà a la Vall d'Aran, nord de Pallars Sobirà, de l'altra de la Ribagorça, uns 800.000 metres, la cota de neu, per tant, baixa, anarà fins i tot al fons de les valls en alguns sectors del Pirineu Occidental.
I aquest canvi de temps, Abel, ha vingut ja per quedar-se? Tornaran a pujar les temperatures? Com ho veieu, això?
Sí, a veure, ara, de fet, fins i tot el que dèiem, fa més fred del que tocaria. Hem passat de començar la setmana, o bona part de la setmana, tenint temperatures més altes del que tocaria a gran part de Catalunya, està una mica per sota. Després, de cara a dilluns, dimarts, sembla que repunten, dimecres tornarien a baixar, i després, a partir de dijous de la setmana entrant, ens anem ja una mica enllà, sembla que tornem a estar una mica per sobre del que tocaria, però potser ja no parlarem de temperatures de 24-25 graus, i en tot cas, doncs, temperatures una mica per sobre del normal, aquestes dates de finals ja de novembre, però ja m'ambient, doncs, que recordarà clarament més a la tardor,
vaja,
a mig més fredes...
Ens anava a dir, en resum, millor que la roba d'entretemps no l'acabem de guardar del tot, per si de cas, la setmana que ve...
No l'acabem de guardar per si cas, no ens pensem ja que aquest fred es queda aquí instal·lat, però bé, els hi baixos de temperatura, després sembla que estarem una mica doncs, amb més temperatura del que tocaria a finals de mes, per tant, això, desem encara, no desem la roba d'entretemps, però també tinguem la de bric a punt, perquè les nits es presenten bastant més fredes.
Gràcies, Abel, doncs t'escoltem d'aquí uns minuts actualitzant aquesta informació meteorològica. Fins ara, que vagi bé.
Fins ara, que vagi bé.
Nosaltres fem una petita pausa i de seguida acabem la tertúlia d'avui del 9-C.
9-C, amb Anna Ballonesta. RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les restes de menjar i de jardineria van al contenidor marró. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor marró. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Aquest Black Friday, els descomptes més brutals els trobaràs a Finestrella Shopping Centre. Sí, sí, ho has sentit bé. Els millors descomptes de les millors marques estan a Finestrella Shopping Centre. Més de 100 botigues i restaurants t'estan esperant. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Mama, què passa?
És que no sé on vendre el cotxe.
Ah, escolta, on és el millor lloc on vendre el cotxe?
Sens dubte, la millor opció és compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Avança't al Nadal i estalvia amb Supermercat Plus Fresc.
Vi, cava, torrons, pernils, ho trobaràs en oferta a Plus Fresc fins al 28 de novembre. I atenció a aquesta promoció. Gambes pesca nova, caixa de 2 quilos amb ampolla de vi blanc de regal per només 21,95 €.
I recorda que no cal que carreguis amb la compra, te la portem a casa. Pots fer la comanda al nostre web plusfresc.cat. 7 establiments a Barcelona.
Avança't al Nadal i estalvia amb les ofertes de Plus Fresc, el súper que t'estima.
Quan tastes les diferents especialitats de pa de la teva fleca, no pots pensar en una altra cosa.
Pa de camut, de sègol, amb fruits secs, especialitats de pa, tradicionals i innovadores que fan els nostres mestres flequers.
Des del Gremi de Flequers de la província de Barcelona, t'animem a tastar-les.
Que els preus pugen? Doncs a Feubert els abaixem. I amb els Black Days de Feubert, quan canviïs les pastilles de fre, les tindràs gratis per tota la vida. Les abones una vegada i mai més. Al teu taller Feubert més proper o a feubert.es, perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Vine a veure Bye Bye Monstre al Teatre Poliorama a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de degoll de gom ple de sorpreses, aventures, balls i cançons, on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar ja a les llibreries.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas.es, escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas.es i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas.es. Maas. Ens mous.
Ho saps, el moment per renovar-se l'iPhone o comprar els regals és ara, així que presta atenció. A Catwin ja estan de Black Friday amb les millors ofertes Apple de l'any. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, fins i tot els darrers models i amb finançament al 0%. No esperis a que s'esgotin i vine ja a Catwin, la teva botiga Apple a Barcelona, al carrer València i Muntaner, i també a Manresa i Sant Cugat.
Dona aquell toc de distinció als teus espais interiors amb Elite Decor.
Especialistes en espais interiors residencials, comercials i oficines, amb un equip multidisciplinari.
Portem el teu projecte de principi a final i oferim 2 anys de garantia en tots els nostres serveis.
Visita el nostre showroom al carrer Entença 145. Troba'ns també a elitdecor.es i al 93 138 97 59.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Aquest dissabte 19 de novembre, vine a la Festa Arrels al Museu Marítim de Barcelona. Un mercat de pagès amb tastos, activitats infantils i un concert d'Amazoni. Entrada lliure. Aquest dissabte al Museu Marítim de Barcelona, el camp es trobarà amb la ciutat. Vine a la Festa Arrels.
Recordes quan volies ser el primer a demanar les joguines? La primera a obrir-les. El primer a estrenar-les. La primera a ensenyar-les als amics. Doncs ara, per avançar-te i ser dels primers a comprar-les, al Corte Inglés tens un 25% de regal en totes les joguines. Només fins al 23 de novembre a la botiga web i app.
RAC, RAC,
I si convertim aquest Black Friday en un Wow Friday?
RAC ho presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona. El divendres 25 de novembre, el Vostè Primer s'enlaira a 125 metres d'altura per gaudir d'un espectacular mirador de 360 graus amb Barcelona sencera als peus.
Quina meravella, quines vistes, per favor, això sí que són vistes. 360 graus, ni un més ni un menys, que els tinc comptats. I tot Barcelona als meus peus, quin poder, mare meva, per favor.
I els oients afortunats que assisteixin al programa també podran gaudir de l'Hipermirador Barcelona, on descobriran una ciutat amb temps real que batega, respira i ens enamora.
I fins i tot podem caminar per sobre dels núvols. Ai, mira que suavets.
El divendres 25 de novembre, Vostè Primer des d'un dels edificis icònics de l'Skyline a Barcelona, a la planta 30 del Mirador Torre Glòries.
Tranquils, que hi ha ascensor.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Falten menys de 5 minuts per les 10 de la nit, però abans d'acabar la tertúlia, deixeu-me que posi sobre la taula un altre tema i us demanaré que sigueu breus, tot i que entenc que és complicat, però abans al sumari hem explicat que Carles Puigdemont podria utilitzar a favor seu la reforma del delicte de sedició al Congrés, i és que fonts properes a la seva defensa han explicat als mitjans que ho farà servir d'argument per poder mantenir la immunitat d'eurodiputat i també per tombar el suplicatori del Parlament Europeu. La setmana que ve, recordem que Puigdemont té dues vistes clau davant del Tribunal General de la Unió Europea que podrien condicionar aquest retorn. Segons aquestes fonts de la seva defensa, una de les claus serà demostrar que aviat el govern espanyol ja no serà, l'estat espanyol, volia dir, ja no serà delicte la sedició i que, per tant, deixaria de tenir sentit que el propi estat espanyol reclami a l'expresident per aquest delicte. I aquestes mateixes fonts apunten també que encara no està decidit, ni molt menys quin serà el resultat, però sí que diuen que si el tribunal els dona la raó, Carles Puigdemont podria tornar a Catalunya com a molt tard a principis del mes de febrer. Com dèiem, això són fonts properes a la defensa. No sé com ho veieu tot plegat. Hem parlat molt aquests dies des de que es va parlar d'aquesta derogació del delicte de sedició, de la possibilitat que Carles Puigdemont doncs, pugui tornar a territori espanyol, i en aquest cas doncs, són fonts properes a la seva defensa qui parlen d'aquest possible retorn, com dèiem ara, a principis del mes de febrer. Sílvia, no sé com ho veus tot plegat, aquesta, també l'estratègia de la defensa de Puigdemont.
Sí, a veure, jo crec que en primer lloc cal afirmar, almenys des del meu punt de vista, que la supressió del delicte de sedició és positiva pel conjunt dels ciutadans, vas d'acord? És un delicte poc definit que generava debats entre juristes sobre què era sedició i què no era sedició, i que això, quan finalment s'aprovi al Congrés, jo crec que serà una bona notícia pels ciutadans que són de l'estat espanyol. Llavors, la lluita de Puigdemont davant dels tribunals europeus, jo crec que el que fa és protegir de manera més potent la democràcia europea, no? La immunitat dels parlamentaris europeus. I crec que genera uns precedents interessants en tant que ell al·lega una persecució política contra ell. Llavors, a nivell europeu, segurament ha existit una mena de persecució política, perquè el ponent del suplicatori al Parlament Europeu és un eurodiputat del partit de Vox que se l'ha vist fent la salutació nazi al ple del Parlament, perquè el president de la Comissió d'Afers Jurídics és de Ciutadans i ha fet declaracions absolutament allò gairebé dient Puigdemont a pressió. Per tant, pot al·legar tot això davant dels tribunals europeus, però jo no entenc què té a veure això amb la reforma del Codi Penal de la sedició. Sí, pot dir que els ministres de l'estat espanyol han dit que el volen perseguir. Puigdemont no vol comparèixer davant del Tribunal Suprem quan torni a Catalunya. D'acord? A mi em sembla molt digne, molt rellevant, però, escolti, la legislatura s'acaba el 2024. Què faria Puigdemont després de, si no és eurodiputat, després de no tenir immunitat? Per tant, serà molt, molt positiu, jo trobo, per l'independentisme català, aquesta lluita, que finalment els tribunals europeus li donguin la raó a Puigdemont, i això de la sedició em sembla un argument allò lateral, totalment, que no acabo d'entendre que això sigui una gran novetat de la seva estratègia de defensa.
Astrid, una miqueta més breu, si pot ser, que ens queda poc temps.
Molt breu. A mi em confon una mica aquesta estratègia, perquè, és clar, tu només pots plantejar una mesura quan hi ha una llei vigent. Plantejar una proposta en una qüestió que el que tu vols demostrar és la voluntat d'algú que d'una iniciativa legislativa però que no saps com acabarà, em sembla avançar molt els esdeveniments. És a dir, al·legar la voluntat que hi ha és bastant complicat i, per tant, això podria tenir recorregut tant en punt la llei estigui aplicada, però no sé si abans i no sé si els plaços amb els que juga Puigdemont doncs són tan breus. Aleshores, si això es dona, doncs farà bé ell i els seus advocats per mirar d'acollir-se a la posició més favorable. Però no sé si l'estratègia de dir, com que hi ha aquesta intenció del legislador, doncs això ja em puc acollir els beneficis, perquè la llei no està vigent.
Joan.
Sí, jo veig dos arestes interessants. Una és que, des del punt de vista de la defensa, per això ens hem trobat durant tot el procés, una cosa és allò que miren els advocats en, diguem, benefici de la màxima defensa del seu representat, i una altra cosa és el discurs polític d'aquest representat. I en aquest cas hi ha una contradicció flagrant entre el que diu el senyor Puigdemont del delicte de sedició, el que ha tuitejat i ha dit de forma explícita, i si després té algun benefici i utilitza algun benefici en la derogació d'aquest delicte de sedició. És una contracció de discurs. I després hi ha una altra història en la que jo crec que no s'està posant l'accent, i és que en aquests moments la pilota està a la teulada de les autoritats judicials espanyoles. El cert és que les autoritats judicials espanyoles en algun moment es poden plantejar, un cop derogat, que com deia l'Estat encara no està derogat, el delicte de sedició, obrir una nova euroordre pel delicte de malversació. I aquí Puigdemont tindria bastants més problemes des del punt de vista europeu, de la justícia europea, perquè recordem que Alemanya sí que reconeixia que per aquest delicte hagués extradit Puigdemont a Espanya. I per tant, jo no sé què diu la defensa de Puigdemont i si va en relació al seu discurs polític o no, però també els jutges espanyols alguna cosa hi tenen a dir al respecte.
Sílvia, per tancar aquest tema ja.
A mi el que m'estranya també és que, tenint en compte que Junts per Catalunya, que és el partit del president Puigdemont, ja ha anunciat que presenta, que vol presentar esmena a la reforma del delicte de sedició, justament avui el president Puigdemont digui que ell s'hi agafa. A mi el que m'arriba, fonts properes del president i de la defensa, és que si l'estratègia continua, la que ells volen és la de confrontació, per tant no s'agafaran a res que plantegi el govern espanyol, i que la via que ells volen intentar és la d'obrir nova fase amb el judici oral de la causa Llarena, al·legant fets nous que ells consideren de gravetat, com és l'espionatge, que és el cas del Catalan Gates, o espionatges que també li van fer amb el Boye, si no m'equivoco, a la Marta Rovira, i volen anar per aquí.
Doncs, en fi, veurem què és el que acaba passant també, i si donen més detalls, en tot cas la defensa, de quina és l'estratègia concreta que es farà servir amb aquest possible retorn en els propers mesos de Carles Puigdemont. Passant gairebé 3 minuts de les 10 de la nit, ens hem allargat una miqueta. Abans d'actualitzar la informació, deixeu-me que us acomiadi de la tertúlia d'aquest divendres. Sílvia Cànovas, Astrid Barrio, Joan Julivert, Sílvia Falcón, gràcies per acompanyar-nos, i que tingueu un bon cap de setmana, que no trobeu cues si és que heu d'agafar alguna de les carreteres que aquestes hores tenen problemes, que hem de dir que hi ha 15 quilòmetres de congestió encara, doncs, a l'AP7.
A un quilòmetre per hora, està bé.
Sí. Esperem que s'acceleri aquest ritme. Gràcies a tots quatre, que vagi molt bé.
Bona nit.
Nosaltres el que fem ara és actualitzar la informació amb el Pep Tormos. Una miqueta més tard del que és habitual. Pep Tormos, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que el conseller d'Interior defensa la gestió davant el caos de trànsit que s'ha viscut aquesta tarda a l'AP7. S'han acumulat 19 quilòmetres a l'autopista Gelida en sentit sud per l'incendi d'un camió al migdia. De fet, a aquesta hora, com ara deies, encara es mantenen les retencions fins a 15 quilòmetres. En una entrevista al 9C de RAC1, Joan Ignasi Elena ha admès que el fet que sigui un camió de grans dimensions el que talla dos carrils ha complicat les tasques de retirada, i davant les queixes dels usuaris ha recordat que han actuat tan ràpid com han pogut.
S'ha avisat des de l'inici, no només en els panells que hi ha a les autopistes, sinó a través de les xarxes socials i a través dels mitjans de comunicació. I per això hi ha hagut cues inferiors a 20 quilòmetres, que efectivament és molt, però han estat milers els vehicles que s'han desviat cap a altres carreteres. Ara és evident que quan tu elimines en una zona tan estratègica dos carrils, necessàriament doncs es produeix una aglomeració.
Elena també ha confirmat que abans d'acabar l'any s'implementarà el límit de velocitat a 100 km per hora a l'AP7 en algun tram. Això sí, no ha volgut avançar en quin.
Recte final també a la cimera pel clima, sense acords i amb negociacions fins a última hora.
Ja es dona per fet que la COP27, que havia d'acabar avui, s'allargarà fins diumenge. Encara no hi ha cap acord tancat ni en les compensacions a pagar als països pobres ni en la reducció de les emissions contaminants. De moment, qui ha fet un gest és la Unió Europea, excepte les compensacions a pagar als països més vulnerables, però amb matisos. És una proposta que han presentat a la resta de negociadors. La Xina ho rebutja frontalment, mentre que els Estats Units encara no en diuen res.
I demà el preu de la llum serà el més barat en un any i mig.
Baixarà de cop més d'un 50%. Demà es pagarà 56 euros al megawatt hora al mercat majorista. És el preu de l'electricitat més baix des que va començar l'escalada de preus. Des del 20 de juny de l'any passat, que el preu de la llum no era tan baix. I té encara més mèrit ara, fins i tot, perquè és hivern. Demà es pagarà la llum 4 vegades més barata que el mateix dissabte d'ara fa un any, que rondava els 218 euros.
I Twitter afronta el cap de setmana amb el futur incert.
La xarxa social ha tancat les oficines fins dilluns. L'èxode massiu de treballadors ha obligat la companyia d'Elon Musk a prendre mesures dràstiques per seguretat, i és que tem que alguns empleats puguin sabotejar la xarxa social. Centenars de treballadors han decidit marxar de la companyia després que Elon Musk els instés a decidir entre continuar treballant-hi a partir d'ara amb més hores a alta intensitat o bé plegar amb 3 mesos de sou pagats. Musk ja ha fet fora la meitat de la plantilla des que és propietari propietari de Twitter, i creixen els rumors que apunten que la xarxa podria haver de tancar.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Dani Aguilar, què tal? Bona
Hola,
nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Estarem pendents al que ha dit Luis Enrique a Twitch. Ha parlat directament amb els aficionats.
Ha acabat, ja?
Ha acabat, sí. Ha estat pràcticament una horeta. És novedós, és una novetat, és revolucionari quasi bé, i també ens hem de preguntar què canvia en termes de la comunicació com la tenim entesa, sobretot en el nostre camp, en l'esportiu. Per això tocarem el Josep Maria Ganyet, perquè ens ajudi una mica a il·luminar-nos en aquest sentit. Serem a Qatar, evidentment, amb en Damià López i la Mar Poyato quan som a dos dies de l'inici del Mundial. La notícia d'avui, aquesta incorporació d'Alejandro Valde, són ja 17 jugadors blaugrana, rècord en un Mundial. Trucarem a qui va ser lateral esquerre titular a la Copa del Món 2010 amb Espanya, Joan Capdevila, i també a Juan Carlos Unzué, avui que s'ha sabut que s'han recaptat més de 4.300.000 euros en el partit benèfic entre Barça i Manchester City en la lluita contra l'ELA.
Perfecte, doncs t'escoltem d'aquí a menys de mitja hora.
Fins Fantàstic, ara. Fins ara.
Que vagi bé, bona nit. I acabem amb el temps. Avui hem notat, com dèiem ara, de manera clara aquesta baixada de les temperatures, però el fred s'ha de mantenir tot el cap de setmana. Abel Caral, bona nit.
Bona nit, sí, de fet, les nits seran més fredes. La matinada diumenge serà especialment freda. Demà podrem guanyar algun grau perquè el sol s'anirà imposant en la majoria de comarques. Nevarà cap al Pirineu Occidental, bàsicament Vall d'Aran i zones properes, amb una cota de neu de només 800-1.000 metres, i a la tarda algun ruixat cap al Montseny, entorn del Montseny, aquí amb una cota de neu de 1.200 a 1.400 metres. El fred s'accentuarà cap a les comarques de Tarragona, on el vent serà intens, amb menys força també bufarà el vent al sud de les comarques de Barcelona i Lleida, tramuntana cap a l'Empordà, especialment nord de l'Alt Empordà. Diumenge cap al Pirineu, temperatures clarament més altes que avui i que demà. De fet, diumenge tornarà a nevar al Pirineu Occidental, mateixes zones que demà si fa no fa, però amb una cota neu ja de 1.600 a 1.800 metres.
Passen 8 minuts de les 10 de la nit. Ja tenim aquí preparat el Jordi Garrigós. Què tal, Jordi?
Hola, bona nit.
Bona nit. Ara de seguida acabem el divendres amb música, fem una petita pausa i de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Disculpi, aquest és el preu de la dotzena d'ous?
Sí, és que són de 18 quirats i estan encastats en una ouera tallada a mà.
Oh. A Rotsat no podem evitar que paguis els ous a preu de diamant, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta'l ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
Fins al 27 de novembre, a la FNAC, no tenim Black Friday. Tenim Back to Black Friday.
Ah?
O conoces a Joe Black Friday?
Molt bo.
Perquè hi ha milers d'ofertes Black, com fins un 40% en ordinadors, per emportar-te un potent portàtil HP amb tot el que necessites per menys de 480 euros.
I Painted Black Friday?
Ho tens dominat. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Disculpi, aquest és el preu de la dotzena d'ous?
Sí, és que són de 18 quirats i estan encastats en una ouera tallada a mà.
Oh. A Rotsat no podem evitar que paguis els ous a preu de diamant, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta'l ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Mama, què passa?
És que no sé on vendre el cotxe.
Ah? Escolta, on és el millor lloc on vendre el cotxe?
Sens dubte, la millor opció és compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas.es. Escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques, i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas.es i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas.es. Maas. Ens mous.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Ponsèties, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no.
Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Aquest cap de setmana, 19 i 20 de novembre, 25a Fira de l'Oli Verd de Maials.
T'esperem a la cooperativa del camp Foment Maialenc.
Portes obertes amb esmorzar popular i degustació de l'oli nou.
Oli verge extra, Baró de Maials, de la denominació d'origen Les Garrigues.
T'esperem a Maials, aquest cap de setmana, 19 i 20 de novembre.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per un quart d'onze de la nit. Fa molta il·lusió quan sona aquesta música, Jordi. A banda de perquè m'agrada la música, perquè ja és divendres, última hora.
Clar, s'acaba la setmana.
I és també una mica un moment de relaxar-se, escoltar una miqueta de música. Així que tenia moltes ganes que arribés ja a aquest moment.
Estupendo, jo també.
A veure, què ens portes aquesta setmana, Jordi?
Doncs avui el més normal seria que parléssim, com no, del Mundial de Futbol.
Tu també, Jordi?
Espera. Absolutament tothom. No, absolutament tothom està parlant del Mundial de Futbol i realment potser ho faríem si el Mundial que comença diumenge fos normal. Però ja et dic que no escoltarem el Waka Waka, no escoltarem cançons mundialistes i seria bo, com has dit tu ara, acabar la setmana amb el Waka Waka perquè faríem unes risses, no?
Estaria festa, no?
Sí, estaria molt bé, però aquest Mundial però no, fa moltíssima mandra. Ho fa per totes les raons que s'han repetit aquests dies a bastament, que és, fonamentalment és que és un país que no respecta, es fa en un país que no respecta els drets humans més bàsics. Però ja deixant de banda el tema polític, si parlem de música, tampoc està sent un mundial que la música li estigui anant bé. De fet, està sent bastant dramàtic trobar estrelles que vulguin anar-hi. Això és una cosa que a més m'ha estranyat molt, perquè el mundial comença diumenge, penya, vull dir, fa 4 anys o 10 anys que se sap que es farà a Qatar, esteu buscant gent que vagi a cantar per la inauguració i no n'estan trobant. Això és una cosa bastant curiosa. Com a mínim hi ha 3 artistes que ja han dit que es neguen a anar a Qatar a cantar per temes polítics, per dir-ho d'alguna manera. La Dua Lipa és una d'elles, que no és estrany, perquè la Dua Lipa al final és una cantant millennial, vull dir, que ja està molt, molt connectada amb les problemàtiques d'avui. Sí, sí. Però altra penya que està molt, molt habituada a trincar tot el que poden i més, com el Rod Stewart i la Shakira, i també l'Alicia Keys, crec que també.
Sí, és el que t'anava a dir, que avui dit el Mona Racuna, de les coreògrafes, ha explicat que a les últimes hores ella ja estava convençuda que Alicia Keys doncs, havia d'actuar en aquesta inauguració del Mundial i que li havien dit feia poca estona que no, que tampoc.
Que tampoc. Clar, la cosa interessant, el realment interessant de tot això és que no estan sent ells els que diguin que no ho sembla que sigui per convicció, com a mínim la Dua Lipa igual sí, però el Rod Stewart jo crec que no li importa molt això, però sí que els seus seguidors són els que estan pressionant a les xarxes socials perquè no hi vagin. Això no vol dir que no hi hagi música en el Mundial, hi ha una cançó al Mundial.
Clar, aquí s'arrisca, no? A dir, ja hi vaig jo, no?
Sí, passa que és molt possible, no tinc ni idea, però és molt possible que això et faci ser trending topic 2 dies i després ningú recordi. Però en qualsevol cas sí que hi ha una cançó del Mundial, que jo no he sentit, que es diu Haya Haya, Better Together, i que la canten en Davido, l'Aixa i la Trinidad Cardona. Que aquests sí que seran a la cerimònia inaugural, també hi haurà el Maluma i el J Balvin, i ja et dic, no posarem cap d'aquestes accions, nosaltres des de cap d'aquestes cançons, nosaltres des d'aquesta secció posarem el nostre minúscul gra de sorra.
No puc creure que no l'hagi sentit mai, aquesta cançó, però...
No, t'anava a dir, no ha sonat gens. Sí, que
sí, sí que ha sonat, sí.
En sèrio?
Sí, sí, sí.
És guai,
no? Ha sonat. A veure, enganxa, quan la vas sentint, no sé si la podem sentir, aquest haia haia, que hem anat sentint aquests dies, també els esports, quan donen pas al tema del Mundial, doncs la punxen, la tenim?
És un tipus de cançó que no s'ha sentit mai, eh? És una... és com supernovador, aquesta èpica així al principi, no? Molt bé.
T'ha sonat, no, de cop?
Sí, sí, sí.
Ja l'he sentit, bueno, aquesta cançó.
Clar, l'he sentit fa 10 anys que l'estic sentint. Una cançó així igual.
Va, que el Jordi no volia sentir aquesta cançó i jo l'he posat.
Va. Exacte. Hem dit, resumint, parlarem del Mundial, no parlarem del Mundial, però parlarem de la relació del futbol i de la música.
Vinga, va. Aquesta.
Com que no?
No.
Niki Puig.
Sí, sí, però no
l'havia sentit. Sencillos, és un grup que va fer fortuna als anys 90, tenien aquest grup. I clar, igual hi ha molta gent de l'última generació que ha vist el Niki Puig doncs, més als mitjans de comunicació sí. O inclús cantant en solitari, però ell va fer, tenia un grup de pop, així, de subcultura mod, que es deien Los Sencillos, i que van fer un single que es deia El Bonito Es, que va ser...
Sí, home, i tant.
Com molt famós. Sempre hablando de futbol, es deia Sanso.
No l'havia sentit.
No, pues, mira.
Va, què més? O sigui, que avui has dit, no parlarem del Mundial, però sí d'aquesta relació que té el futbol i la música, i que sí que és indiscutible, no?
Exacte, integrem la relació entre el pop i el futbol. Per què l'esport i la música són dos elements claus de la cultura popular i de l'oci del segle XX i XXI. I és normal, com veurem ara, que s'hagin anat relacionant i creuant entre elles. Però quan comença això? Doncs pràcticament en el moment que la música pop es reformula tal i com la coneixem avui, que és als anys 60. Resumint, a la vegada que hi ha un tipus de grups que entren a les llistes d'èxit, aquests grups entren també als camps de futbol. Al principi, simplement, era la música que sonava als estadis abans de cada partit. Que servia per distreure el públic mentre els jugadors escalfaven, s'esperaven que sortissin, no? Estaven fent una cervesa, però de cop aquesta música va anar agafant protagonisme. Si et sembla, anem a escoltar un document històric i que és absolutament al·lucinant.
A veure.
Que és el primer càntic registrat a la galeria d'un camp de futbol, que precisament són els aficionats cantant aquestes cançons que sonaven abans de que sortissin els jugadors a jugar. Evidentment passa a Anglaterra, que és on passen totes aquestes coses, i són els seguidors del Liverpool i canten, com no, els Beatles.
És el primer càntic que s'ha registrat a la graderia d'un camp de futbol, eh?
Exacte, és de l'any 64,
és
la grada de The Kop, Anfield Road i el camp del Liverpool, cantant aquest She Love You dels Beatles. Si ho penses, és el més normal del món. Són tot de gent jove anant a veure un partit de futbol i cantant les cançons dels seus grups preferits. Vull dir, no és res raro. Vist així, és com normalíssim que el pop i la cultura pop entrés dins els camps de futbol. A més, el 60 també és un moment on inclús els propis jugadors de futbol es converteixen en estrelles del rock. Vull dir que tot es
va... estava lligat,
sí,
no?
Tot estava lligat. S'ha de dir que els Beatles no van ser molt futboleros. En teoria, el Paul McCartney era de l'Everton, el John Lennon era del Liverpool, i el que era més aficionat a l'esport era el Ringo Starr, que era de l'Arsenal, no era del Liverpool. En qualsevol cas, el Liverpool va començar aquesta tradició que era que sonessin cançons abans del partit, i així un dia sonava Billy Cramer, vull dir, sonaven grups locals principalment. Un dia sonava el Billy Cramer, un altre dia sonaven els Beatles, un altre dia els Undertakers, i uns que van fer molta fortuna van ser el Jerry and the Pacemakers, que els 60... Ja saps per on vaig, no?
Sí.
És que clar, no podia faltar això. Van fer una balada d'èxit a l'any 63, que es diu You're Never Walk Alone, va ser número 1 de les llistes britàniques. Haig de dir que jo crec que aquesta cançó avui dia no la recordaria ningú si no fos perquè va ser adoptada pels aficionats del Liverpool.
Que passa és que ara ja ha traspassat, no?, aquesta relació que deies entre la música pop i el futbol.
Clar,
és
això
que
ja...
és indiscutible, no?
Això és que segurament sigui la cançó que uneix tot. Si algú ha estat momificat els últims 40 anys, ara l'escoltarà.
també, aquesta cançó. Aviam. En enterraments.
En sèrio?
Sí.
Ostres,
sí, sí.
Pues, te'n recordes quan hi vam parlar?
Sí, sí, no fa molt que vam parlar de la música dels enterraments. Doncs, com a mínim en un cas, segur...
Sí, eh? Era aficionat al futbol,
la persona que va morir va demanar expressament que el dia del seu enterrament doncs, mm-hmm, sonés aquesta cançó.
Bueno, la lletra és molt maca. Mm-hmm. No? És això de no caminaràs mai sol.
Sí, sí, sí.
En qualsevol cas, és la gran cançó de futbolera per excel·lència.
Hi ha altres exemples?
Sí, però t'has de dir que el Liverpool, no, sí? Walcalon, no només l'han adaptat, l'han adoptat els seguidors del Liverpool, també els del Borussia Dortmund, els del Feyenoord, vull dir que és una cançó que està com molt repartida, els del City de Glasgow també. Això d'adoptar cançons pop és una cosa que aquí a Catalunya no ha passat massa, perquè nosaltres ens creiem com molt, no?, els himnes aquests propis, el camp del Barça, tal, mm-hmm, i no hem adoptat cançons pop. Però a Anglaterra, on el pop està a cada cantonada, hi ha cançons per quasi cada club. Et poso un altre exemple molt clar, als anys 90, quan els Oasis treuen el Wonderwall,
sí,
el Manchester City ja l'adopta, i ara és una cançó que sona sempre al camp. Però també és tradicional una cançó molt xula, que és el Blue Moon, que parla d'un fenomen astronòmic,
sí,
que es va donant de tant en tant, que és un tipus d'eclipsi que fa que la sensació és que la lluna es veu blava. Clar, el City va de blau, doncs ja
ho tenim. Tot té sentit.
La cançó original és del 34, la va versionar absolutament tothom en el seu moment, el Frank Sinatra, el Billy Holiday, l'Elvis, les Supremes, o el grup de doo-wop The Marcells, que són els que la popularitzen a nivell internacional l'any 61. Ara, si parlem del City, la versió que ha de sonar, evidentment, és la del grup de Liam Gallagher, que és BDI, i sona així de bé.
D'entrada, no? Pel ritme diries, home, no m'acaba de lligar en un estadi de futbol abans de començar un partit, no?
Clar, però això és com que quan ho canten 50.000 persones alhora, és tan emocionant.
Sí,
no?
Ara, si realment t'ho imagines, és com pell de gallina aquests milers de persones cantant aquesta cançó, no?
Clar, aquesta també hi ha el tema del simbolisme, no? Aquesta del blau, sí, o del, sí, Liverpool, sí, però també hi ha altres que han triomfat per com sonen, que a mi em semblen les més autèntiques, al final, perquè acaben formant part de l'ecosistema de la grada com a part d'un càntic més. En realitat no té res a veure amb l'equip, però són una gran cançó pop. A vegades amb alguna variació, els hi posen alguna variació que fa pròpia cada club, però d'altres no. Et posaré un parell d'exemples de grans cançons que s'han adaptat i que les han adoptat diverses aficions. La primera és una que es canta a Celtic Park, que és el camp del Celtic de Glasgow, i és un dels grans èxits de Depeche Mode. Primer sentirem els aficionats i després, sí, la cançó.
Popular, no?
Aquesta versió, sí, la versió del Celtic, és super reconeixible, vull
sí,
dir.
Sí, sí, a més és que és una cançó que no té moltes variacions, tampoc, vull dir que tota la cançó segueix aquesta estructura.
Sí, però és el que et deia abans, no?, que és al·lucinant el bé que canten tots els aficionats. Per mi és una de les coses més xules, no?, que pots veure en un camp de futbol. Evidentment era el Josh Kangaranaut del Depeche Mode, que s'ha tornat una cançó tradicional en aquest camp, però...
Mira, sentim l'original. Que fins i tot fan aquest principi,
sí,
eh?
Clar, és guapíssim, això. I ara parlarem de la que jo crec que és la gran cançó d'aquest segle XXI, la que més ha calat, jo crec, als camps de futbol d'Europa. Vull dir, jo crec que si n'hem d'avançar una...
Anava a dir, pel que veig, és una cançó que també és molt fàcil de cantar, no?
Sí, exacte.
Així, en grup.
Exacte. Crec que va molt bé per entendre la relació entre la música i l'esport, perquè apareix de sobte els camps de futbol, però també els pavellons de bàsquet, d'hoquei, el que sigui. Vull dir, aquesta cançó sí que s'ha fet universal. És la sublimació, no?, del que entenem com a pop, com a algú popular. És el tema amb més lo-lo-lo, no?
Sí, sí.
Vull dir, si els camps de futbol ja es porta molt el lo-lo-lo, aquest és la cançó del lo-lo-lo. Sembla
és feta, impossible no cantar
sembla
això, no?
Com
a mínim amb el dolor aquest que deies.
Clar, jo el que no sé si el Jack White, quan la va fer... Bueno, és el Jack White dels White Stripes. Si quan la va composar ho va veure, en plan, uah, acabo de fer una cançó d'estadi... No dic per animar, però sí, clarament acabo de fer una cançó per estadi de futbol. I ara, sobre aquesta cançó, podem anar a un tema que a mi, de petit, em fascina. En sèrio, ho penso des de sempre, que són els càntics dels aficionats aquests... que directament són adaptats,
sí.
Sobretot de quina manera es fan. Vull dir,
a veure.
Hi ha un tio en aquesta ciutat que ha fet un dia de partit, em vaig anar amunt, no? Vull dir, hi ha un paio a casa seva, que ha escrit 1899, més, saps? Vull dir, qui ha inventat això? Qui ha estat? Com ho ha fet? De quina
home,
manera?
Si el trobem, doncs, no sé, el podríem entrevistar, no?
Clar, és que aquest tio té clarament una entrevista, està allà amb paper i boli, no a casa, imaginant una cosa que després cantarà tot Catalunya, i també sentint una mica ridícul, no? Cantant, no? Com en veu de hooligan, a dins de casa. Llavors,
ho has fet, tu, Jordi?
Ho has fet. És molt de dutxa, això, jo crec. Que són, bueno, és un altre tipus de cançons, que són les adaptacions a càntics, directament per animar. Això és perquè les cançons pop doncs, tenen una tornada molt diferenciada, són molt corejables, que és el que passava amb aquesta cançó dels White Stripes, però si ho penses, passa amb moltes tornades. Escoltem un exemple claríssim d'això.
Vinga.
És el Go West dels Village People, la versió dels Pet Shop Boys.
Exacte.
L'ha utilitzat absolutament tothom. Oe, oe, Barça, oe. Oe, oe, Girona, oe. Oe, Real Madrid, oe. Es canta tot arreu. És no, és la melodia aquesta del Go West. I la tenim tan interioritzada que ja ni penses que és una cançó pop.
Va, i una última, Jordi.
Una última. La que posen a Milen Tor, que és el camp del Sant Pauli, cada cop que marquen un gol i que la deuen tenir molt cansada ja. Imagina't si 0-4 i posen aquest marquen i posen això.
No,
és com,
s'ha de saber,
tio,
s'ha
no
de saber
la posis,
en quin moment.
No la posis més.
Bueno, t'he de dir que al final m'ha agradat, eh? M'ha agradat això, perquè quan has començat a parlar del Mundial he pensat, ostres, no, un altre cop no del Mundial. Però, en fi, sí que és evident aquesta relació entre la música pop, com hem vist sobretot en els equips d'Anglaterra i el món del futbol. En fi, Jordi, moltíssimes gràcies i ens veiem divendres que ve. Que vagi molt bé. Una abraçada. Bona nit. I nosaltres ho anem deixant aquí, abans però de donar pas al Tu diràs, Pep, de què parlarà demà el Bundó?
Doncs entrevistarà la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, Maria Neira.
Doncs escoltarem també demà el Via Lliure amb Xavi Bundó. Nosaltres hi tornem dilluns. Que vagi bé, molt bon cap de setmana.